Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimarts 7 de maig de 2013. Amb tota la qüestió del dret a decidir, no podem perdre de vista, sens dubte, la importància del diàleg perquè aquest dret a decidir es pugui materialitzar. Si no hi ha un acord amb el govern espanyol i també entre tots els partits catalans, els que es van reunir ahir i els que no hi eren presents, podem tenir una nova frustració i un front de divisió que no vol ningú. Potser una nova etapa de més diàleg i menys declaracions solemnes, tenint en compte que aquí totes les posicions són democràtiques, pot ser l'instrument per desencallar el procés pel dret a decidir o, si cal, replantejar-lo. Salutacions quan passa un minut de les 8, de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Carrión i el Gerard Campos a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic.
El primer cafè. Dirigeix i presenta Ignasi Miranda.
Resumim ara l'actualitat de les últimes hores. Representants dels partits catalans amb representació al Parlament, amb l'única excepció del Partit Popular i Ciutadans, van estar ahir dues hores llargues tancats a la sala Tàpies del Palau de la Generalitat per buscar el màxim consens de cara a celebrar una consulta d'autodeterminació. Només Convergència i Unió i el govern s'han atrevit a parlar d'un gran acord dels participants a favor que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir.
El PSC ha sortit decebut perquè detecta massa protagonisme de les posicions partidistes de qui volen engegar el procés per arribar a la independència. El primer secretari del Socialistes, Pere Navarro, ha dit que aquí a ell no el trobaran perquè és un àmbit llunyà a la Catalunya real, aquella que pateix per la crisi. En la compareixença posterior a la cimera, Convergència i Unió i Esquerra van remarcar que el procés que viu Catalunya ha de ser per dibuixar un escenari millor que aturi l'hemorràgia i, a més, que curi la ferida, segons deia el mateix portaveu parlamentari nacionalista Jordi Turull. El secretari general dels Republicans, Oriol Junqueras, per la seva banda, va assegurar que cal comptar amb el concurs de tota la societat civil i no limitar-lo només als polítics i al govern.
Per comprovar la resistència d'aquesta majoria, caldrà esperar una nova cimera que es convocarà aviat i on s'implicaran no només els representants de les institucions polítiques, sinó també els de la societat civil, entre ells els sindicats, la patronal, les associacions i entitats.
Ahir mateix, abans de començar la reunió, el president Artur Mas defensava un gran acord perquè els catalans puguin votar més enllà de la posició de cadascú.
Però si un dia es pot fer el referèndum, que jo espero que sí, la consulta, tota la gent del PP que ara diu això, podran votar que no. El que no ens poden és imposar el no sense votar. Aquest és el tema. Per tant, ells volen que sigui que no. Jo ho respecto plenament, però ho han de poder dir votant. No només fent discursos o no només impedint-ho que la gent vagi a votar. Que hi estan en contra? No passa res. Tothom té dret a tenir la posició que vulgui. Ara, com sabrem si hi ha una majoria important en el país que hi està a favor si no anem a una votació? És impossible de saber-ho. I llavors només semblarà que tenen raons que criden més.
En aquesta cimera també van participar els representants del Consell de Governs Locals, els presidents de les quatre diputacions i l'alcalde de Barcelona, Xavier Trias. No hi van assistir ni el Partit Popular ni Ciutadans.
L'oposició a aquesta cimera també l'havia manifestada a primera hora del matí d'ahir l'exministre socialista Carme Chacón, que en una carta als mitjans de comunicació havia demanat als socialistes catalans que no anessin a la reunió i que s'enfrontessin a Artur Mas.
Diversos dirigents socialistes catalans van criticar també en les últimes hores la posició de Chacón. El portaveu parlamentari Maurici Lucena, per exemple, ha dit que li sembla molt malament la carta, mentre que el diputat Xavier Sabaté proposava que l'exministre s'afiliés al PSOE.
Canviem de qüestió perquè tenim una notícia d'última hora. La Guàrdia Civil i la policia francesa han detingut 6 persones al sud de França en una triple operació contra ETA. Segons han informat fonts de la lluita antiterrorista, les autoritats franceses, en col·laboració amb la policia espanyola, han arrestat concretament 2 persones al sud-oest de París, 2 al sud de Llemotges, al centre de França, i 2 més a Montpellier, al sud. De moment, es desconeix la identitat dels detinguts. Altres notícies de casa nostra. Els Mossos van detenir ahir a la tarda un dels dos presos fugits al matí a la presó de Tarragona. Segons la policia, el detingut de nacionalitat veneçolana va ser arrestat en un camí agrícola a prop del Morell, al Tarragonès, i se l'acusa d'un presumpte delicte de ruptura de condemna i d'atemptat contra un agent de l'autoritat.
A part dels dos presos fugits, un tercer també va intentar escapar-se, però va ser interceptat pels Mossos fora del centre penitenciari. Els reclusos van aprofitar la confusió després del suïcidi d'un altre pres a la infermeria per fugir. El director general dels serveis penitenciaris de la Generalitat, Xavier Martorell, va apuntar directament a l'error d'un funcionari que estava a la garita de control i que, per tant, no va activar el pla de seguretat.
La Generalitat ha tornat a incomplir el termini de pagament de les receptes a les farmàcies. Ahir s'hauria d'haver pagat, els farmacèutics haurien d'haver cobrat, més de 107 milions d'euros corresponents a les factures del març, però els diners no van arribar, segons el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya.
D'acord amb el conveni signat amb CatSalut, la data de pagament dels medicaments dispensats és del 5 de cada mes, però ja fa dos mesos que cobren amb 3 setmanes de retard per problemes de liquiditat. El col·legi denuncia que s'ha entrat en una roda en la qual sembla que ja no serveix el conveni signat amb CatSalut. Fons del Departament de Salut han explicat que aquesta vegada també treballen per fer efectius els imports a final de mes. El col·legi, però, afirma que no els ho han notificat i recorda que la Generalitat encara els deu més de 190 milions d'euros de les receptes del novembre i del desembre.
L'ús social de la llengua catalana està augmentant, ja que el 96% de la població de més de 14 anys entén el català. 8 de cada 10 catalans el saben parlar i el 65% el saben escriure. Són dades de l'informe de política lingüística corresponent al 2011 que va fer públic ahir el conseller de Cultura, Ferran Mascarell.
Aquest increment té una relació directa amb el consum dels mitjans de comunicació. I és que en els últims 4 anys, per exemple, la Ràdio 1 Català té gairebé 700.000 oients més, fins al punt que el percentatge dels que escolten programes en català s'acosta molt als que consumeixen ràdio en castellà. El català també augmenta en el camp del teatre, la música i els llibres, però en l'àmbit del cinema només en un 8% dels espectadors van veure cinema en llengua catalana. I el motiu és que hi ha una oferta molt escassa de pel·lícules doblades o subtitulades al català que ni tan sols va arribar al 4%. L'únic àmbit on la llengua catalana perd és la justícia. El nombre de sentències en català ha caigut del 20,1% de l'any 2005 al 13,1% de l'any 2011.
Els Mossos d'Esquadra van participar ahir amb els bombers i la Creu Roja en el rescat d'un cadàver trobat al mar davant de la platja de la Mar Vella de Barcelona. El cos presentava un avançat estat de descomposició. Segons l'Agència Catalana de Notícies, es tractaria d'una dona.
L'avís es va rebre cap a les 3 de la tarda d'ahir, quan una persona que era a la platja va veure el cos. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diversos vehicles dels bombers de Barcelona per poder rescatar el cadàver, que era al costat de l'espigó, un fet que va dificultar poder treure'l de l'aigua.
I el cap de gabinet de la Diputació de Girona, Josep Maria Margan, va reiterar ahir i va ampliar les acusacions contra l'expresident d'aquesta institució, Jaume Torramader, per l'assetjament sexual.
Va dir que 3 persones, testimonis presencials dels fets, li havien explicat que Torramader havia abusat de la seva exassessora d'Unió Democràtica, Minerva Amador. Margan va explicar que 3 persones presents al sopar, on presumptament es van produir els fets, i havien explicat l'assetjament sexual amb tota mena de detalls, tot i que després ho van negar al jutge. També van declarar en el mateix sentit l'assessor d'Unió Democràtica, Fidel Rincón, acomiadat pel partit i amic també de Minerva Amador.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim resumint l'actualitat d'aquest dimarts. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el primer ministre italià, Enrico Letta, van anunciar ahir que els governs que presideixen es coordinaran estretament de manera bilateral i amb altres països per impulsar la ràpida posada en marxa de la Unió Bancària i de mesures per afavorir l'ocupació juvenil.
Així ho van anunciar ahir al final de la trobada que van mantenir al Palau de la Moncloa els dos dirigents. Per això els dos governs han creat un grup de treball encapçalat pels respectius ministres d'ocupació per elaborar propostes a fi de presentar-les en la propera cimera europea, que tindrà lloc el mes de juny. Així, Rajoy ha demanat a les institucions europees posar en marxa, com més aviat millor, les decisions del Pacte pel Creixement i l'Ocupació i ha reclamat l'adopció en el proper Consell Europeu de més i noves mesures per l'ocupació juvenil, que ha de ser un dels grans temes d'aquesta reunió. Per la seva banda, Letta ha dit que la creació d'ocupació ha de ser l'obsessió dels dirigents europeus.
El comissari de Fiscalitat Europea, Algirdas Semeta, va anunciar ahir que demanarà informació a l'Estat espanyol per verificar per què no eximeix de l'IVA els serveis d'atenció infantil en horari extraescolar, per exemple, el menjador escolar, tot i que la legislació de la Unió Europea ho permet.
Aquesta investigació respon a diverses interpel·lacions d'eurodiputats de Convergència i Unió, d'Iniciativa i també del PSC, que denuncien des del novembre passat que la Direcció General de Tributs del Ministeri d'Hisenda ha establert que els serveis de menjador i d'activitats extraescolars es facturin amb el 21% d'IVA per l'alumnat més gran de 6 anys i amb el 10% per als menors d'aquesta edat. Els eurodiputats sostenen que aquesta interpretació és contrària a la legislació de la Unió Europea, menyscaba la tasca de les entitats del sector social dedicades a les prestacions de serveis directament relacionades amb l'educació de nens i també de joves i, a més, trasllada una dura càrrega impositiva a les famílies.
I el govern espanyol justificava ahir la decisió d'haver apujat els impostos durant el mandat d'aquesta legislatura per evitar, segons paraules de Maria Dolores de Cospedal, el crac a què s'hauria enfrontat Espanya si no s'hagués fet. No obstant això, el govern de Mariano Rajoy va garantir que els abaixarà quan sigui possible i ha marcat una data límit, el 2015.
Així ho va assegurar ahir el cap de l'executiu espanyol en la reunió del Consell Executiu del Partit Popular. A partir d'aleshores, segons Maria Dolores de Cospedal, els impostos tornaran a la situació que tenien abans de la pujada. En qualsevol cas, la secretària general dels Populars ha explicat que el govern espanyol ha primat la disminució de les despeses i que per aquest mètode s'han estalviat 20.000 milions d'euros, mentre que s'han aconseguit 2.000 per la via de l'augment impositiu.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. El 7 vegades primer ministre italià Giulio Andreotti, de 94 anys, va morir ahir a Roma, segons han informat des de la família.
Andreotti és considerat una de les figures polítiques més importants d'Itàlia des de la Segona Guerra Mundial. Va ser ministre 20 cops, va dominar la política italiana durant gairebé 50 anys i va formar també part del Parlament italià des del 1945 fins que va ser nomenat senador vitalici l'any 1991. Feia mesos que l'antic líder del partit Democràcia Cristiana s'havia retirat de la vida pública. De fet, ni tan sols va anar al Parlament a votar l'elecció del president de la República ni tampoc la investidura del nou govern. Andreotti també va mantenir un fort vincle entre el Vaticà i el govern italià i se'l va acusar de vinculacions però amb la màfia i també de l'assassinat d'un periodista, però finalment va ser absolt.
Hi ha sospites concretes que els rebels de Síria han utilitzat gas sarin. Ho ha dit la magistrada suïssa Carla del Ponte, membre d'una comissió de l'ONU encarregada d'investigar els crims de la guerra en aquest país.
La magistrada ha afegit, però, que encara cal fer més investigacions i verificar-les. Mentrestant, ja hi ha qui l'ha rebatut, afirmant doncs, que les seves declaracions no són del tot fiables, ja que ella no ha estat sobre el terreny. El gas sarin, recordem, és una substància molt tòxica i des de l'any 1991 l'ONU el considera una arma de destrucció massiva. Aquestes últimes setmanes s'ha acusat el règim de Damasc de fer servir, com dèiem, armes químiques. En els últims mesos s'han multiplicat les denúncies tant dels grups opositors armats com del règim de Bashar al-Assad sobre l'ús d'aquestes armes químiques per part del bàndol contrari, però sobre les quals no s'han recollit evidències irrefutables.
Milers d'opositors de Rússia es van congregar ahir al centre de Moscou en la primera manifestació antigovernamental dels últims mesos en un intent de reactivar el moviment de protesta contra el Kremlin.
Una de les principals demandes de l'oposició extraparlamentària és l'alliberament dels presos polítics, inclosos els detinguts i també processats per participar en els aldarulls que van esclatar ara fa tot just un any a la mateixa plaça. Els convocants del míting tenen previst engegar una campanya per introduir una esmena constitucional que prohibeixi que una de les persones pugui ocupar la prefectura de l'Estat més de dos mandats. El míting se celebra un dia abans que el president rus, Vladimir Putin, compleixi el primer any del seu tercer període al capdavant del Kremlin, al terme del qual podrà optar a ser reelegit per un quart mandat pel qual podria ocupar el poder fins l'any 2024. Avui arriba a Rússia el secretari dels Estats Units, John Kerry, que reunirà amb Putin i també amb representants de l'oposició i les ONG russes per escoltar les seves queixes sobre la recent campanya oficial contra la societat civil.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un minut i serà un quart de nou. En esports destaquem que el Barça es podria proclamar demà campió de Lliga amb l'entrenador Tito Vilanova a Nova York.
Doncs si el tècnic blaugrana va viatjar ahir als Estats Units per fer-se un control de la seva malaltia i no tornarà fins dijous. Com que el Madrid juga demà dimecres en partit avançat amb motiu de la final de Copa, es podria donar aquesta circumstància si els de Mourinho no guanyen el Màlaga. Ara mateix el Barça té 11 punts d'avantatge sobre el Real Madrid i, per tant, només en necessita dos més per assegurar-se matemàticament el títol de Lliga.
En l'últim partit de la jornada 34 de Lliga, el Getafe va superar la Reial Societat per 2-1. Els madrilenys són ara vuitens amb 47 punts. El president del Bayern de Múnich, Uli Hoeneß, d'altra banda, seguirà al capdavant del club alemany, tot i l'escàndol fiscal descobert ara fa uns dies.
Hoeneß ocultava 20 milions d'euros en un compte suïssa que va tenir durant anys sense notificar-ho a l'agència tributària alemanya. El Consell de Vigilància del Club Bavarès ha explicat que fins que les investigacions de la Fiscalia no donin una resolució definitiva, Hoeneß seguirà al Bayern.
I en bàsquet, el pivot australià del Barça, Nathan Hawaii, serà dubte fins poc abans de la semifinal entre el Barça Rigel i el Real Madrid aquest divendres a Londres.
Té un trencament parcial del tendó per un lateral llarg del peu dret en el clàssic català contra el Fiat Joventut. Recordem, es va haver de retirar després de la lesió, que el mantindrà com a dubte seriós per la Final Four. També Balak té un trencament parcial d'un lligament del colze dret, tot i que encara no està descartat, i Joe Ingles té un esquinç al turmell. Mentrestant, Víctor Sada i Juan Carlos Navarro no semblen tan greus, encara que cap dels dos no es troba del tot bé.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. El president de la Confederació Suïssa, Ueli Maurer, va ser rebut ahir al matí en audiència pel Papa Francesc i després es va trobar amb el cardenal secretari d'Estat, Tarcisio Bertone, que estava acompanyat per l'arcabisbe Dominic Manberti, secretari per les relacions amb els estats. Durant la conversa, en una atmosfera de cordialitat i amb motiu del jurament anual que té lloc, es va parlar del gran servei prestat al llarg dels segles per la Guàrdia Suïssa Pontifícia i es va reiterar el desig comú de reforçar encara més les bones relacions entre la Santa Seu i la Confederació Helvètica, així com d'intensificar la col·laboració entre l'Església Catòlica i l'Estat del Vaticà. Després es van abordar temes d'interès comú, com ara la tutela dels drets humans, la formació de la joventut i la col·laboració internacional per la promoció de la justícia i la pau. Avui, després de l'informatiu, precisament parlarem de qüestions religioses en conversa en directe amb el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Xavier Puigdollers. Serà després dels serveis. Ara, principals titulars de portada a la premsa, La Vanguardia, Rajoy i l'ETA alerten Merkel del risc de malestar social. El periòdico, sobre la cimera del dret a decidir, intent fallit, diu el titular principal. El Punt Avui, cremant etapes, també sobre la reunió política d'ahir a la Generalitat. Diari Ara, el PSC s'aparta del pacte per la consulta. El País, el PSC exigeix a Mas que posi punt final a la seva deriva independentista. El Mundo, sobre el líder del PSC, titula Navarro descobreix ara que Mas busca la independència. Diari ABC, amb una imatge de Rajoy i el primer ministre italià, titula L'atur dona un respir sobre les dades conegudes ahir. I La Razón titula Rajoy fa callar els seus barons. Els ajustos han evitat el rescat.
Imagina la teva boda amb nosaltres. Si ja t'has promès o estàs pensant en casar-te, escolta Temps de Bodes. T'acompanyem en la teva preparació cap al matrimoni. Els dimarts a 6 de la tarda i els dissabtes a 2:15 de la nit en reemissió a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles. T'emportes 3 productes i només en pagues 2.
Com ara l'oli d'oliva verge Carbonell. En comprar 3 ampolles d'un litre, la unitat et surt a només 2,73 €.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i part millor.
Preu vàlid a la península.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 4 minuts d'un quart de nou. Informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general no parlem d'un matí massa complicat en aquesta xarxa viària. Ara queden aturades intermitents a l'autopista del Garraf, Viladecans-Sant Boi, a la B23, a Sant Joan d'Espí, Esplugues, baixant cap a la Diagonal, la C58, un pèl més carregada a Ripollet sortint de Barcelona, o també carregades les dues rondes, la ronda de dalt entre Guinaueta, Vallcarca, ronda litoral, Fòrum Barceloneta. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia, des de Transmet podem parlar de normalitat al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, amb matí tranquil, sense incidències, alteracions o problemes destacables, si ho indiquen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta jornada d'avui dimarts comencem amb temperatures molt altes. Han pujat de 3 a 8 graus respecte ahir a aquesta mateixa hora, fruit de la massa d'aire càlida que ens està afectant i també de tots aquests núvols presents a hores d'ara. La previsió per avui ens fa parlar de núvols alts i mitjans presents al llarg de tot el dia, que estones seran més trencats i estones més compactes, fins i tot en algun punt de manera esporàdica, sobretot a zones elevades del país, no descartem que pugui escapar-se a quatre gotes. Això sí, durant la tarda sí que creiem que aquests núvols seran més espessos a la zona del Pirineu i Prepirineu i algun ruixat feble, aïllat, poca cosa en conjunt i pot caure. Atenció, perquè la cota de neu està altíssima, per sobre dels 2.800 metres, per tant, gairebé només a quatre cims del Pirineu. Tot això anirà acompanyat d'un ambient doncs, també càlid al centre de la jornada, tot i que una mica més reculat, però l'ambient evidentment serà suau. I independentment d'aquests núvols alts i mitjans, també esperem la formació d'alguna boira o estat baix al llarg del dia, sobretot fins a migdia, a punts del litoral. De cara a demà dimecres sembla que encara serà una jornada amb molts núvols, però segurament seran una mica més trencats. Això és tot, doncs, és el Servei Meteorològic de Catalunya.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
La diversitat religiosa a Catalunya és un fet i una realitat que no volen ignorar mai les institucions civils i els poders públics, d'acord amb l'esperit normatiu de Catalunya i també de la Constitució espanyola, que des de la no confessionalitat de l'Estat estableix un règim de col·laboració mútua entre els poders públics i les institucions i creences religioses. La Direcció General d'Afers Religiosos, creada ara fa més d'una dècada, per un dels governs de Jordi Pujol, és l'instrument que canalitza actualment tota la gestió de la Generalitat relacionada amb les confessions religioses. Avui ens acompanya en directe Xavier Puigdollers, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Quan és un quart i mig de nou, el saludem aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Bon dia, senyor Puigdollers.
Hola, bon dia.
Com està?
Molt bé, aquí disposats a parlar una estoneta.
Xavier Puigdollers va arribar al càrrec, em sembla que tot just al gener de l'any 2011, amb el primer govern d'Artur Mas, o a finals del 2010, no?
Febrer del
2011, per tant, va ser una miqueta després quan es nomenaven...
Va trigar una mica en nomenar-se.
Dintre del procés de renovació dels alts càrrecs.
Això mateix.
Com està en aquests moments la col·laboració del govern català i de les creences religioses i el que són les institucions religioses a Catalunya? Hi ha un clima de col·laboració, es manté el respecte a la diversitat?
Jo crec que sí, hi ha una bona col·laboració entre el que és el govern i les diverses entitats religioses, no? La pluralitat religiosa del país, que és rica, és variada i, per tant, i no és uniforme. Per tant, això dona bastant joc a fer, però crec que en principi és correcte i estable i en futur.
Catalunya, però, no hem d'oblidar-ho, té unes arrels cristianes, té una majoria catòlica que perviu en la societat. Avui, fa tot just dues setmanes, per exemple, celebràvem la Diada de Sant Jordi amb aquesta celebració religiosa molt tradicional, la missa presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac a la capella del Palau de la Generalitat. No sé si coincidint amb això no, però el PSC va anunciar una proposta mitjançant la qual vol prohibir per llei que els actes institucionals del govern i del Parlament incloguin misses, és a dir, que d'aquesta manera, segons els socialistes, es compleixi la no confessionalitat de l'administració. Vostè com veuria una proposta d'aquest tipus o com la rebatria, si és que no hi està d'acord?
Bé, segurament hi ha diversos arguments. Hi ha diversos també moments per fer propostes, no? Segurament ara, en aquests moments, en el país hi ha d'altres problemes més greus que aquest. Però si parlem de la aconfessionalitat de l'Estat, jo diria que una de les formes de respectar aquesta confessionalitat de l'Estat seria respectar la realitat social. I la realitat social és d'una confessionalitat determinada. És a dir, la història del país és una, és la que és, i en aquest país hi ha hagut una tradició de vivència i de valors cristians, de valors catòlics, no? En la diversitat actual és on s'ha de veure quin és aquest respecte a la nova situació. L'Estat serà respectuós en totes, però la societat viu uns valors determinats, configurats per la història. I aquests valors religiosos són els que són. Per tant, no és gens estrany que en un moment determinat aquesta societat institucionalitzada, al celebrar la seva festa, pugui fer un acte religiós determinat seguint la seva tradició. En aquest cas, el dia de Sant Jordi, que el Sant Jordi, la tradició de Sant Jordi en Catalunya és realment molt antiga, per tant no entrarem ara en discutir-la. Que en el Palau de la Generalitat, és a dir, al Palau del Govern del país, hi ha una capella dedicada a Sant Jordi, també és molt antic. I que el dia aquest de Sant Jordi es celebri amb un acte litúrgic, seguint la litúrgia de Sant Jordi, sembla que és bastant lògic. Mm-hmm. Per tant, no.
Per tant, vostè creu que no s'hauria de prohibir això i que, en tot cas, que el president català, com passa amb un alcalde quan participa en l'ofici solemne catòlic d'una missa de festa major, o el que sigui, hi hagi aquesta participació, no vol dir que es desconsiderin les altres creences o que s'impliqui un govern local o autonòmic amb una confessió?
No, en absolut. No? És la manifestació d'aquell valor de la societat. No? Mm-hmm. Després, en la seva actuació administrativa, el govern tractarà amb igual respecte a les altres realitats confessionals que puguin haver. I si algun dia hi ha una festa d'una religió determinada, doncs podran participar també en el mateix respecte.
Potser des de les institucions públiques i també des de l'Església Catòlica, per exemple, cal explicar millor el que vol dir això, perquè clar, no vol dir que Artur Mas vagi a missa com a president. Ell va a missa, però va, en aquest cas, a un acte públic, també.
Exactament, vull dir, el president va a un acte públic, que en aquell moment és un acte religiós, no? Però hi va aquell acte públic en la representació que ostenta.
Podria anar a una celebració protestant o musulmana si tingués una dimensió pública també.
Efectivament, vull dir, no hi hauria cap problema, no? Vull dir, el que passa que s'hauria de buscar en quin moment social hi hauria aquella celebració religiosa d'alguna altra confessió. En la societat actual, la nostra, les habituals celebracions més públiques religioses són les que són.
Avui ens acompanya en directe Xavier Puigdollers, director general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Ens ha valorat una proposta dels socialistes catalans sobre la presència de dirigents polítics i del govern i del Parlament en actes institucionals que incloguin misses o celebracions religioses. Per exemple, entre les reaccions socials destaquem un escrit que publica Ramon Bassas, que és responsable de comunicació de Fragment Editorial i exregidor socialista a l'Ajuntament de Mataró, on precisament es mostra crític amb aquesta posició, on pel que sembla no tots els socialistes estarien doncs d'acord. Hi hauria també diversitat.
Segurament sí, i bastants més del senyor Bassas, no? Vull dir, perquè respon a una realitat de país. Realment, mm-hmm. Aquestes propostes són més teòriques i segurament defugin d'altre tipus de problemàtiques que real i seguint una mica la voluntat, anem a dir, social, no? La realitat social.
Vostè, encara que només porta 2 anys i escaig en el càrrec, senyor Puigdollers, ja està en la segona legislatura, tenint en compte que l'anterior va ser molt, molt curta. Quines prioritats s'ha marcat en aquest nou mandat del govern català i amb aquest nou escenari polític que també tenim a Catalunya?
Bé, jo crec que l'essència seria la semblant, no? Jo recordo que al principi parlàvem molt de normalitzar els fets religiosos. És a dir, en aquesta proposta que es fa vol dir que hi ha alguna cosa que no està encara del tot normalitzada, que sembla que a algú li fa mal parlar de religió, quan realment el fer religiós és íntim, és personal i entra realment en, bàsicament en la persona. És a dir, no podríem entendre a una persona sense el seu plantejament religiós. I no entendríem tampoc una societat que no s'ho plantegés a un nivell col·lectiu.
Per tant, és personal, però també és públic, col·lectiu i social.
Efectivament, té una transcendència pública gran. No? Per tots els valors que amara de la societat actual està amarada d'uns valors religiosos. No? I val la pena acceptar-los, viure'ls, treballar-los i tirar endavant en aquest sentit. No? Però això sembla que algú, per alguna idea estranya de lo que és la societat, excessivament materialista, materialitzada, organitzada, estructurada, dirigida. És a dir, el fer religiós no, en el fons està parlant de llibertat de la persona, de llibertat de l'esperit. No? Tot l'altre és estructurar-lo, organitzar-lo, dirigir-lo. Suposo que són conceptes diferents de societat i per aquí segurament rau el problema.
Doncs la normalització del fet religiós des de la diversitat, una de les prioritats que es marca Xavier Puigdollers al capdavant de la Direcció General de Fets Religiosos de la Generalitat. Per tancar aquesta entrevista, després el convidem a quedar-se a la tertúlia, senyor Puigdollers.
Moltes gràcies.
Que fem habitualment fins a les 9 aquí des del primer cafè de ràdio. Estan, li volia preguntar una mica pels tan comentats ponts entre Catalunya i el Vaticà. Si fem una mica d'història recent, l'any 2001 es va obrir l'exposició Germinàbit, l'expressió religiosa en llengua catalana al segle XX, però després d'aquella mostra semblava que els ponts d'entre Catalunya i Roma i l'Església amb seu a Roma s'havien refredat una mica i últimament s'han tornat a refer amb diverses circumstàncies. La visita del Papa a Barcelona l'any 2010, també podríem esmentar la gran exposició sobre Gaudí que es va promoure al Vaticà a finals del 2011 i últimament, doncs, els contactes amb el secretari d'Estat Tarsi Jobertoni i el nou papa francès, que és el gran papa dels gestos i la proximitat. Com valora el moment actual de Catalunya i el Vaticà i també el nou papa?
Bé, són dos moments diferents perquè el nou papa és tan recent que encara doncs, estem tots una mica a l'expectativa. No?
No només els catalans, no. Sinó tots. No?
Però realment dones una porta a l'esperança, a la il·lusió, una nova forma d'entendre i de fer les coses que això va bé. Les relacions s'intenta que siguin el més cordial, el més permanent, més diàfanes possibles i també el més discretes. És a dir, el fet de tenir una relació directa a Catalunya i amb el Vaticà, el que representa el Vaticà, és bo en el sentit de que en allà coneguin realment l'autèntica realitat del poble català, que no els vingui la informació teledirigida també des d'un altre punt. No? Per tant, és aquesta la voluntat d'entrar en aquest contacte directe, personal, ja dic, discret, per anar parlant i anar coneixent. No? En quant al papa, realment, el papa francès ha suposat ja només amb el nom, amb els gestos. És a dir, una porta d'esperança, la pobresa, anar a lo essencial, a la natura, a Déu, en el fons. No?
Vull dir, des de l'austeritat que planteja, no?, el mateix papa.
Exactament. No? Vull dir, anar directament a la realitat autèntica per buscar allà on està el misteri, on està la persona, on està Déu, no? Directament. No? Per tant, és un repte de replantejament de tota la realitat social. I ell es posa davant i invita, d'alguna manera, a seguir-lo.
Per ser un apunt per acabar, i és que gràcies a una feina de catalunyareligió.cat, a partir d'ara totes les homilies, discursos i gestos del papa Francesc, sobretot els que ha fet fins ara, es podran consultar i llegir en català per la traducció que fa aquest portal d'internet, un servei que des d'aquí també felicitem, ja que el papa no parla en totes les llengües, tradicionalment no incluïa el català, i a més aquest no fa aquestes felicitacions multilingües de moment, oi?
Sembla que les fa potser perquè no domina tants idiomes o potser també perquè vol ser més directe.
Per austeritat.
I ja està, per austeritat. Sí, austeritat, menys espectacle i més directe a la persona.
Les tecnologies no? També permeten traduir ràpid, no?, les paraules a totes les llengües.
Això mateix, no? L'important no és com ho diu, sinó el que diu, no? I per tant aquí estaria la qüestió.
Avui agraïm molt especialment la presència de Xavier Puigdollers, director general de Fets Religiosos. No l'acomiadem, perquè després d'aquesta pausa que farem ara participarà en la tertúlia, juntament amb Alfons Calderón i també amb Màrius Duran i amb Daniel Arasa. Fins ara.
Moltes gràcies. Fins ara.
Ràdio Estel. Vols veure una carta plena de plats suggeridors i plens de contingut? Doncs busca el teu programa preferit a radioestel.cat i fes clic a Ràdio a la Carta. Escolta'l quan més et vingui de gust. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, privats de llibertat. Els centres d'internament d'estrangers vulneren aquest dret fonamental. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana. El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Obrim la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui ens acompanyen Daniel Arasa, que és periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família. Senyor Arasa, bon dia.
Molt bon dia.
També tenim amb nosaltres l'economista Alfons Calderón. Bon dia.
Hola, bon dia, Ignasi.
I també el professor de Ciències de la Salut a la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. Bon dia, senyor Duran.
Bon dia i bona hora.
Avui amb la presència, com dèiem abans, del director general d'Afers Religiosos, Xavier Puigdollers. Bé, no sé si de l'actualitat, com és aquesta cimera pel dret a decidir, vol obrir vostè mateix el comentari. Com valora tot això, ja que és un terreny on potser vostè des del seu àmbit específic no necessàriament entra, però...
Però realment en el meu àmbit no entra, no? Hi ha altres superiors que tenen una opinió més docta en la matèria, no? L'única cosa seria l'únic comentari, i no vull de fugir, dir que tot aquell intent de reunir-se, de parlar obertament, d'enfocar una mica la sortida de la crisi, de les sortides de la situació actual del país, doncs sigui benvinguda, sempre quan aquesta postura sigui honesta i realment de servei al país.
El que passa hi ha alguns dirigents polítics i molts ciutadans en general que pensen que aquest debat sobre el dret de decidir no afronta del tot la sortida de la crisi. Altres pensen que sí, també s'ha de dir, perquè sempre hi ha relació entre unes coses i les altres. Com ho veuen els altres, senyor Arasa, per exemple?
Bueno, jo soc dels que penso que és una pèrdua de temps, aquesta cimera, vull dir, perquè penso que l'esforç central ha d'anar en la lluita per la sortida de la crisi. Un govern que és presoner d'Esquerra Republicana, el senyor Mas està lligat de mans i peus per Esquerra Republicana, que li exigeix aquestes coses, però és a perdre el temps. És a dir, la cimera, no han aconseguit fer una cimera per lluitar contra la crisi. Això no ho aconsegueixen, que és el que realment al ciutadà li està preocupant, la gent que no té feina del... I fan això, focs d'encenalls d'aquest tipus. Jo crec que això és perdre el temps.
Doncs una opinió, perdre el temps. Estan d'acord els altres, per exemple, senyor Calderón?
Home, amb un flagrant atur d'un 25%, els diaris no parlen de que ahir es parlés justament d'aquest tema, no? És veritat que el president Artur Mas havia promès aquesta cimera i ha tingut la promesa, és a dir, l'ha dut a terme, és a dir, ha complert amb el que havia dit. El resultat, segons ens comenta la premsa avui, és molt mitigat. Si llegim els titulars dels principals diaris de Catalunya, hi ha una forta coincidència en dir que no s'ha trobat el resultat que alguns esperaven d'aquesta cimera. Per tant, sembla ser doncs, que s'ha complert el protocol, això sí, però potser no tant el que pretenia. I torno a repetir, l'accent el posaria a l'atur i a les conseqüències dramàtiques que té.
Senyor Duran, per completar sí. La primera roda.
Ja, jo discrepo una mica, el Daniel ha vingut molt fort aquest matí. Eh?
Vostè no ho veu com una pèrdua de temps, aquesta reunió.
Però aviam, és cert que diem, el tema central i preocupant és la situació de l'atur en aquest país, això no hi ha ningú que ho discuteixi, però això també no ha d'impedir que el país vagi evolucionant d'alguna manera, es vagi concretant diverses situacions. No? Jo crec que el que està passant és fruit del resultat de les eleccions, pura i simplement. No? És a dir, en aquest sentit, doncs, evidentment, s'ha d'escenificar un consens molt concret i en aquest sentit, doncs, pues l'escenari és el que toca. No? I per tant, en tot cas, si voleu, quan aprofundim una mica més tot plegat, doncs podem parlar de la posició del PSC davant de tot plegat, perquè al final ens recordaven haver-hi 107 diputats que van aprovar l'última proposta d'haver-hi al Parlament, de reforçar el diàleg i l'anàlisi en relació al dret a decidir.
Doncs bé, ara, després d'aquesta roda, seguirem parlant d'aquest i d'altres temes, però mentrestant amb la Sara Cruz. Sara, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Uns breus instants per resumir l'actualitat i els temes que proposarem encara en el que queda de tertúlia.
Doncs sí, pel que fa a aquesta cimera pel dret a decidir, el govern valora molt positivament, malgrat que no s'han pogut llimar les desavinences. La trobada, que va durar prop de 2 hores i mitja, tenia l'objectiu, com deien, de buscar el màxim consens possible per encarar la celebració d'una consulta d'autodeterminació a Catalunya. El líder del PSC, Pere Navarro, va dir que no jugaran a que se'ls impliqui en un procés partidista d'independència. De la seva banda, Iniciativa i la CUP critiquen la falta de concreció en els resultats d'aquesta cimera i Ciu i Esquerra posen l'accent sobretot a implicar la societat civil.
Europa, l'austeritat i la reunió d'ahir entre Mariano Rajoy i Enrico Letta, així com la mort de Giulio Andreotti, un històric de la política italiana. Són també temes de tertúlia.
Doncs sí, com deies, Mariano Rajoy i el nou primer ministre italià Enrico Letta es van reunir ahir, s'alien finalment en la necessitat que Europa acceleri els processos d'unitat bancària, fiscal i política i també una estratègia conjunta per impulsar l'ocupació juvenil. I ahir Maria Dolores de Cospedal va assegurar que Rajoy va pujar els impostos per evitar un crac, però que els abaixarà doncs, com a màxim l'any 2015. I va afirmar també doncs, que no es volien pujar aquests impostos, però que no hi va haver més remei. I com deies, també va morir ahir Giulio Andreotti, el 7 vegades primer ministre italià, amb 94 anys. Se'l considera una de les figures polítiques més importants d'Itàlia des de la Segona Guerra Mundial.
Gràcies, Sara. Més actualitat a les 9 i amb propers informatius. Bon dia.
Bon dia, fins ara.
Seguim amb la tertúlia que compartim amb el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Xavier Puigdollers, amb el periodista i president del grup d'entitats catalanes de la família Daniel Arassa, amb l'economista Alfons Calderón i amb el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran. I encara sobre aquesta cimera i sobre el diàleg posterior i aquest necessari pacte o acord amb Madrid per una consulta. Creuen vostès que això és possible, és viable? Perquè sembla que hi ha cada vegada més veus que coincideixen a l'hora de dir que s'ha de fer una cosa pactada, que no seria bo fer una cosa unilateral. Altres pensen que es pot fer de totes, però bé, com ho veuen vostès?
Hi ha dos temes aquí. Hi ha la bondat o no de la qüestió i hi ha la practicitat de la qüestió. És a dir, una cosa és que seria desitjable o no i l'altra seria possible. Perquè, clar, una sortida no pactada, jo em pregunto, podria ser molt bo per algú, però és possible? Llavors, doncs, això també s'ha de tenir en compte. Jo reblo el que ha dit Xavier Puigdollers. Vull dir, el diàleg és, en essència, bo, que la gent es parli i que els polítics es parlin és bo. Jo el que lamento és que no es parlin per més coses. O que només es parlin per escenificar-ho de cares a la galeria. Aquest és el problema. Necessitem unitat en molts temes, i aquesta unitat no la veiem. I la unitat és quelcom que a les enquestes es reclama. És a dir, els sondejos d'opinió mostren que la ciutadania està una mica tipa de la classe política en general i que vol solucions davant els problemes que li afecten. I, és clar, quan veu les picabaralles de la classe política, doncs tampoc no és quelcom gaire edificant.
Senyor Puigdollers, vostè que també de vegades ha de lidiar amb diàlegs no sempre fàcils, no? Per exemple, amb les confessions religioses.
Sí, el diàleg vol dir precisament la diferència de criteri, no? Perquè això no és una conversa monòtona, no? Diàleg vol dir parlar cadascú honestament el que realment pensa, però sobretot escoltar també honestament el que pensa l'altre. Aleshores, intentar trobar els punts de coincidència i veure quines són les diferències. I segurament, si busquem bé, veurem que les diferències són més petites del que, en principi, diem en el primer anunci. Perquè moltes vegades, en aquestes postures, hi ha uns punts d'oposició formal i perquè l'haig de tenir, per postura. No? Tu dius blanc, jo dic negre. Encara que sigui pensant en blanc, no? I acceptaria un gris. Però no, el punt de sortida serà negre. I ja veurem, a veure qui té més estratègia, qui pot, etcètera, etcètera. Qui... Jo, si em permet un comentari, vull dir, jo soc de professió, soc advocat. I diem de vegades que en un procediment, en un judici, en un pleit, l'essencial no és tenir la raó. L'essencial és poder-la acreditar, aquesta raó, no? Doncs aquí sembla que estem en una situació així, no? Posem un tema a debat i anem discutint, i anem... 4 anys tenim per discutir, doncs vinga, va. O sigui, el rellotge marca el temps i anem fent, i depèn de com vagi arribant. I al final, arribarem a final de legislatura? Estupendo, no? Si no, no.
Però es parlava aquesta del 2014.
Aquesta postura és una mica... O sigui, la teníem més a prop, aquesta vegada ja l'hem marcat, no? Però l'important no és ni el 14 ni el temps. L'important és que la societat d'aquest país visqui el més estructurada possible, el més cohesionada possible, i que pugui viure en pau i en tranquil·litat. Que el mar serà diferent. En tot cas, ja el buscaré amb el que sigui dient. Però l'important és que la gent visqui en pau i en tranquil·litat.
Senyor Arasa, de
voler... No, jo, home, aquesta consciència, aquest sentit de que es vol diàleg, jo crec que aquí tots estem d'acord. Però, no, perquè a més jo penso que són persones que ningú som d'aquells que volem l'enfrontament. Hi ha gent, por ahí, inclús vas a sense tertúlies, que el que volen, a veure si faig mal a l'altre, no? Que sigui, no? El diàleg i bona relació, molt bé. En política, això sí, ja que la política essencialment és prioritzar. Això primer, això de segon, això tercer. O bé, a vegades agafar una cosa que pot ser més per la cua, però que pot permetre arribar a uns acords en coses més importants, però que, diem-hi, potser cal, i jo diria, si estés en Tarradellas, potser faria que les coses aquelles en les quals els partits poden estar d'acord, fer primer, perquè això pot sentar unes bases de bona relació. Si comencem per les coses que saps que discrepes, que saps que aniràs agarrotada, llavors probablement el que fas és que ja no avances en altres. Per això jo penso que no és la més adequada, només adient, la fórmula, el sistema que han fet, que dic que jo crec que és conseqüència de que Artur Mas està lligat de peus i mans per Esquerra Republicana, n'has de fer gestos, n'has de fer coses que els tranquil·litzen el senyor Oriol.
Però també ho portaven al programa electoral, Artur Mas.
Això sí, però com ha dit molt bé el Javier Puigdollers, Convergència, o en general, està en una certa disposició de que va per aquí, però no vol aquesta pressa, mentre que Esquerra sí que, com és l'únic prioritari, apreta per això i han de fer gestos. Però em sembla que no és el millor, ni tan sols per arribar a acords, ni en això. Perquè quan hi ha unes discrepàncies, el que ha que intentar és trobar aquells punts de contacte, potser en altres aspectes, i a partir d'aquí anar pujant.
D'entrada faltava un 20% de la representació parlamentària, i que és minoria, però no és una minoria molt petita, tampoc.
Probablement, sincerament, jo crec que, evidentment, des del punt de vista parlamentari és un 20%, però la societat és molt més. Els ciutadans del carrer no és el 20%, aquests que això no els agrada. Crec que és molt més alt.
I veuen vostès viables, per exemple, els canvis constitucionals, que el mateix Rajoy diu, si vostès volen fer això, proposin un canvi de... Creuen que seria viable aquesta... Perquè existeix, no? Si Catalunya vol que se li reconegui el dret de decidir el seu propi futur, pot canviar la Constitució una majoria de les Corts espanyoles.
Mira, jo diria que realment el plantejament del dret a decidir entra dintre de tota norma bàsica. El
fet en tota democràcia és viable, no? És discutible.
És l'essència de la democràcia, no? El dret a decidir. Quan d'aquest dret personal, institucional, el convertim en una qüestió purament administrativa, és que no està en la lletra d'aquest article o l'altre, aquí pot fallar alguna cosa. No? Uh-huh. Si tot és interpretació d'una norma, que és canviable, si no hi ha malament, vol dir que d'alguna manera estem pertorbant precisament aquest dret a decidir, que algun dia es va fer, per això es va votar aquella norma, per tant es va decidir, perquè no es pot tornar a decidir. El qual no vol dir decidir en A o en B. Això és una altra cosa. És el
fet, ho va explicar ja Artur Mas. Sí. De fet, ara pot decidir tot el poble espanyol, d'acord amb les lleis actuals. No?
El que passa és que en el context actual, diguem, el dret a decidir, jo crec que diguem, té un rerefons de finançament econòmic molt important. És a dir, si les coses no estiguessin com estan, no sé si ens estaríem plantejant tots aquests temes. No? Per tant, jo quan veig que per exemple, el Pere Navarro diu que s'ha de desvincular una cosa respecte de l'altra, del finançament, jo crec que això és molt complex. No? És com veure una realitat, diem, parcial del que està succeint en aquest moment. I jo crec que això és difícilment desvinculable. A veure, si hem arribat on hem arribat, és perquè portem una història i perquè tenim un deute que no ens paguen també. Però la realitat jo crec que fa molt difícil. I és cert que el discurs de l'autodeterminació, diem, jo crec que està una mica, diem, adulterat per aquest rerefons, no? de la manca de diners per poder gestionar. Perquè segurament si haguessin diners no hi hauria tant atur, la societat estaria en una altra situació.
Potser molts d'aquests anomenats nous independentistes poden haver definit la seva posició per això,
per un tema,
tema econòmic.
Jo no estic convençut d'això.
La crisi accelera les sortides més extremes, que probablement no siguin les més adequades. Però en qualsevol situació...
Extremes, per exemple, es refereix vostè als partidaris d'una independència ja, per exemple.
Exacte.
Amb tots els respectes, amb la
paraula extremes. I tant, extremes en aquest sentit. És a dir, normalment les posicions extremes solen ser minoritàries, però són minories que en una situació de desgavell econòmic com és l'actual, doncs acceleren i intensifiquen el to del seu missatge i que al final acaben transmetent aquest to a gairebé tota la societat. Això passa a Catalunya i ha passat en qualsevol situació de crisi. És a dir, en situacions de crisi es tendeix a polaritzar i, malauradament, és el que no toca. En situació de crisi el que convé és unitat. Però una mica la dinàmica de les relacions humanes tendeix als extrems. Per això, en situació de crisi, convenen líders que sàpiguen acomboiar. I això no és gaire fàcil. No és gaire fàcil.
Actualment no els tenim, aquests líders, creuen vostès? Per exemple, Rajoy, Mas...
Mirem també cap a Europa.
Cap a Europa,
perquè una part del problema es podria solucionar amb una escala superior, és a dir, una escala europea. El tema de finançament que parlàvem ara, però també tema de deute.
Si no hi haurà caritat, ja que parla de la mort d'Andreotti, que va ser un gran líder, molt sui generis.
I molt controvertit,
molt
també.
Sí, però en tot cas líder, però efectivament la falta de líders es nota, no? No tenim aquells líders de postguerra. Ni aquí, a Catalunya, no tenim, jo crec que els líders del moment inicial de la transició del mateix Jordi Pujol...
Abans has citat Tarradellas.
Tarradellas.
Jo crec que Mas, jo concert sempre a Mas un bon líder, eh? Fins fa poc, ara ja no.
Vostè creu que ha perdut aquest món? Segur que el senyor Puigdollers no estarà d'acord.
No, en tot cas públicament.
Segur que el defensarà per convicció, més que per càrrec.
Jo ho havia considerat, però he dit que és que probablement és que jo crec que ha agafat un camí equivocat i llavors es veu obligat a seguir-lo i el veure's obligat a seguir-lo ha deixat les prioritats i dels interessos centrals de les persones els ha deixat de banda. Jo crec que per això crec que va equivocat. O sigui, jo que el considerava un gran líder a nivell personal, a més, un home molt sensat, crec que això li ha baixat. Què hem de dir?
Doncs, escolta, els grans líders tenen els seus crítics. També Jordi Pujol tenia els seus crítics i contraris i tots els grans líders.
Perdoneu, però de tot això que plantegeu de la crisi del lideratge, no creieu que és que els partits ara són molt forts, no? I, diem, el líder, no sé si té, diem, aquesta prospecció una mica messiànica dins d'un partit, sinó que està al servei del que li estan dient les bases, no? Jo crec que, per exemple, diem, el que ha passat amb la Carme Chacón i, bueno, denota tota una situació de fons en un partit que és molt complex i el Pere Navarro, diem, no pot sortir dient que sí, que estarem d'acord amb tot el que surti. No pot, és que li és materialment impossible.
Seria aquesta una clau que podria explicar la manca de líders forts, o potser sí, també que no han tingut capacitat últimament els partits d'elegir grans
jo
líders.
Jo faria una petita diferència en el sentit que el president Mas intenta ser-ho i crec que ho és, un líder de país. No? En canvi, els altres intenten liderar el que poden el seu partit
poden.
I la seva gent, el que poden, no? Per si els escapa per tot arreu. És a dir, un està exercint de líder, Després podrien dir, això fa millor o pitjor, però estàs sent de líder del país, de la societat, intentant marcar un camí a seguir tots, no? Inclús renunciant i posant més accents en una banda i l'altra. I ahir intenta ser com molt pedagògic, explicar-ho molt cap on vol anar, no? I els altres intenten trobar-se el seu caminet perquè les seves preferències no els desbanquin abans. No?
Però això passa dir, perquè...
Són dues lluites diferents.
Clar, no? Mas és el líder de la primera força parlamentària, per tant té el mandat de formar govern o d'intentar-ho, tot i les dificultats...
De formar-ho i de dirigir el país. I agafa la responsabilitat de dirigir el país.
Però molt lligat, com dèiem abans, per Esquerra Republicana. És a dir, si Convergència i Unió tingués una majoria absoluta, probablement el to seria molt diferent.
Hi ha un aspecte, jo crec que el lideratge, que parlem cada vegada, és més difícil, crec, per motius, inclús per la multiplicitat de fonts i d'intervencions de la societat. És a dir, fa uns X anys, 50 anys, hi havia un líder, va ser líder del país, d'unes forces polítiques, d'una societat, d'una gent, podem dir que no parlava la gent, excepte quan anava a votar. Ara, encara que sigui pels tuits o per la... Tal, només cal veure la intervenció enorme que hi ha molta gent en infinitat de coses que fa que dispersar una mica tot el que és l'opinió, tot el que és les accions. S'ha de contentar de mil maneres perquè qualsevol cosa que digui, igual Rajoy o Mas o qualsevol d'aquests, hi haurà 200.000 missatges immediatament en una línia o en una altra. Tot això fa que sigui voler contentar uns i altres és més impossible que mai, és més difícil que mai. Surten qualsevol... posicions de tota mena que abans no es donaven tant, no? I, per tant, jo penso que ser líder avui és més difícil que fa uns quants anys. No?
Diuen, però, vostès que Mas està lligat per Esquerra, però tenia altres majories alternatives. També ha triat ell aquesta majoria, no estan d'acord?
Certament.
Podria haver sumat amb el PSC o amb
Certament.
El PP.
Certament.
No era l'única majoria possible, aquesta.
Sí.
Tampoc la van acceptar els altres,
també,
no?
També és veritat.
Que obre la mà, tampoc l'accepta.
Ah, no és només causa de Mas.
És a dir, aquí estem en una qüestió d'estratègies. I tothom juga a l'estratègia. L'encerto o no l'encerto, no? Més que la qüestió de país, d'anar-hi tots conjuntament durant un temps per sortir de la crisi, o per fer la consulta, o per el que sigui, un projecte comú. I durant un temps ens dediquem a allò, està una mica d'estratègies a cadascú. A veure a on jo podré sortir. I aquest és una mica el fallo, jo crec, que en aquests moments de la... de la situació política.
Potser el que reclamem als ciutadans és que aquestes estratègies també vagin més al servei nostre, no? Al servei de les persones, estratègies legítimes, d'altra banda, però que pensin també, sobretot, en nosaltres. Avui a la tertúlia ens acompanyen el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Xavier Puigdollers, també el periodista Daniel Arasa, el professor de la Universitat Ramon Llull, Màrius Duran, i l'economista Alfons Calderón. Creuen vostès que Mariano Rajoy i el primer ministre italià Enrico Letta poden impulsar un front que planti cara aquesta austeritat tan ferma d'Angela Merkel i d'Alemanya? És una mica un tema que ja es va desgastant, aquest. Però això... el que ens preocupa és la recuperació econòmica.
Això és del tot necessari. I jo aprovo aquesta reunió, ja veurem què donarà, entre Rajoy i Letta, a la qual afegiria Hollande. S'hi hauria d'afegir Hollande. El que passa que Hollande està passant per hores molt baixes. L'ETA doncs, té el benefici de la novetat i, evidentment, també hi afegiria altres països, que a vegades oblidem. Espanya no hauria d'oblidar Portugal. I altres que s'hi volguessin sumar. Perquè Europa està molt mancada de lideratges. Europa normalment ha sigut tirada per l'eix franco-alemany. De l'eix franco-alemany, França ha caigut en aquests moments. Llavors, jo crec que és moment de que els líders europeus donin la cara. Sembla que el senyor Letta doncs, aporta una certa seriositat i esperem que sigui així.
Mm-hmm. Jo coincideixo molt. La suma de Hollande seria fonamental, encara que era més cert que en aquest moment Hollande està desaparecida en combat dins de la pròpia França. Però hi ha algun altre país, has dit molt bé Portugal, però hi ha algun país que, diguem, centre Europa, nord d'Europa, que comença a fer figa, també, que és Holanda, per exemple. O sigui, en aquest sentit de dir, fins ara hi havia l'eix, per suposat, Alemanya, però a més amb el recolzament clar d'Àustria, de Finlàndia, de la mateixa Holanda. Últimament sembla que Holanda també en els seus petits moviments de que les coses no li van tan bé. O sigui, cal començar a sumar que és donar-se en compte de que aquesta rigidesa que ha imposat Alemanya, que d'entrada és bona, perquè, escolta'm, no s'ha de gastar més del que es té, això és un paradigma de lo elemental. Però, donar la situació, potser, en lloc d'aturar el carro, que va a 100 per hora, a 20 per hora en un any s'ha de fer en 4 anys o en 6 anys. I això pot ser, és el mateix, però molt més a poc és el que caldria.
Mm-hmm. D'acord, senyor Puigdollers.
Sí, jo crec que en aquests moments seria necessària una autèntica Unió Europea, no? De tots els països. Si no, traslladem a Europa aquestes diferències i crítiques que feien, salvant totes les distàncies, aquí interior. No? Cada país té els seus problemes, intenta sortir-se com pot i no caure més enllà. No? I faltaria també realment un lideratge general europeu que unís i que ajudés a continuar endavant amb un projecte general de societat, no? I d'atenció directament a la persona. És a dir, canviant els valors de l'economia, i segurament el deute i tot això, o ens ho replantegem o no en sortirem mai. No? Per tant, algun valor s'haurà de canviar.
Tenim les dades de l'atur d'ahir, que són molt diferents a les de l'enquesta de població activa. Ja sabem que els paràmetres són també diferents. Hi ha alguna esperança dintre d'aquest pessimisme de les últimes setmanes, esperança de crear ocupació?
A veure, l'esperança és la darrera cosa que es perd. Però jo no em canso de repetir doncs, que hi ha temes que ens en aporten d'esperança. Per exemple, les exportacions. Catalunya ha estat exportant molt. El turisme, l'hem de continuar mimant. Vull dir, són dos temes doncs, que ens ajudaran a sortir-nos-en.
Sí. Home, jo confiem. Penso que hi ha un aspecte és positiu, lo del dada d'ahir. Un mes no és prou significatiu, requerim uns quants mesos.
Recordem, reducció de 46.000 persones a Espanya.
Sí, no, és molt bo, diguem-hi, no? El que passa que en un sol mes no saps que això què pot significar. Però potser et dic una cosa. L'altre dia, fa una setmana més o menys, es va donar la dada de l'enquesta de població activa. Jo crec que els 6.200.000 no són reals, tampoc. I d'això també, jo penso que també sí. És interessant dir que...
Està entremig, potser, la xifra.
Potser entremig. Home, un milió més o menys és important, eh? Jo penso que no arriba tant aquests 6 milions perquè l'enquesta és l'enquesta. Mm-hmm. I tampoc no té una exactitud com... No, l'INEM també té uns nivells més baixos, però jo penso que també vam adquirir un pessimisme molt alt, però encara més accentuat per aquest número.
Veurem si aquests alts i baixos s'estabilitzen finalment i sempre amb esperança. No hi ha temps per més, però moltes gràcies, senyors, per la seva participació. Especialment agraïm avui la presència del director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Xavier Puigdollers. Esperem tornar-lo a veure aviat aquí. Bon dia.
Bon dia, moltes gràcies a la invitació i encantat, quan vulguin, em tornaran a tenir aquí amb molt de gust.
I també gràcies a Daniel Arasa, a Alfons Calderón i a Màrius Duran. A tots quatre, fins la propera. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Ara són les 9 i un minut. Els titulars d'última hora ens els porta el Gerard Carrión. Després també tindrem més temes en la segona hora. Quedeu-vos amb nosaltres perquè ens visitarà Núria Feliu. Repassarem amb ella la seva trajectòria i parlarem també d'actualitat. Tindrem una presentació d'una iniciativa sobre la pregària del Rosari en l'any de la fe i parlarem d'història, art i patrimoni amb Josep Maria Martí Bonet. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. Repassem els titulars. Aquesta hora, la Guàrdia Civil i la policia francesa han detingut 6 persones al sud de França en una triple operació contra ETA. Segons han informat fonts de la lluita antiterrorista, les autoritats franceses, en col·laboració amb la policia espanyola, han detingut 2 persones al sud-oest de París i 2 al sud de Llemotges i 2 més a Montpellier. De moment, no se sap la identitat dels detinguts i no es descarten més detencions. Dues hores llargues tancats a la sala Tàpies del Palau de la Generalitat per buscar el màxim consens de cara a celebrar una consulta d'autodeterminació a Catalunya i només Convergència i Unió i el govern s'atreveixen a parlar d'un gran acord dels participants a favor que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir. La gran incògnita de si el PSC acabaria fent pinya amb Convergència i Unió i amb Esquerra Republicana al voltant del dret a decidir s'ha resolt amb una negativa condicionada o es deslliga el pacte per la consulta de la secessió o no hi ha res a fer. Les posicions prou conegudes abans de la cimera no han semblat que hagin canviat massa. Després de les 2 hores de reunió al govern, però, ha valorat molt positivament la trobada. I més de 70.000 alumnes de 6è de primària faran avui i demà dimecres la prova de competències bàsiques que els avaluaran del nivell de català, castellà i també llengua estrangera i de matemàtiques. L'examen, que es convoca per 5è any consecutiu, inclourà per primer cop l'expressió escrita en anglès o en francès per incrementar-ne l'exigència i participaran un total de 2.165 centres educatius d'arreu del país. I en clau internacional, manifestació pro-independentista sense precedents a la capital del Sàhara Occidental. Així n'han informat diversos mitjans de comunicació marroquins que han explicat que centenars de persones van recórrer als carrers de l'Aïun sense que les forces marroquines intervinguessin. De fet, aquestes fonts parlen de 500 manifestants, mentre que el coordinador regional de l'Oficina del Consell Nacional dels Drets Humans ha elevat la xifra fins a més de 2.000 persones.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Les 9 i 5, avui el comentari de l'actualitat. Per primera vegada ens arriba de la mà del sacerdot i periodista Jordi Piqué. Segurament molts de vosaltres el recordeu per altres espais de comentari de l'actualitat on des de fa 18 anys participa el nostre estimat mossèn Piqué. Endavant, mossèn Piqué, bon dia.
Bon dia. Resulta sorprenent el que podem qualificar com l'èxit editorial del nou Sant Pare Francesc. Des de la seva elecció han aparegut dotzenes de llibres, tant de reedicions de llibres seus com comentaris i cròniques sobre la seva vida, la seva elecció i les seves primeres decisions com a bisbe de Roma i per això mateix pastor de l'Església Catòlica. Impressiona que el Papa Francesc tingui una gran capacitat comunicativa i per això es manifesta en la senzillesa de les seves paraules i en la profunditat de l'expressió de la seva fe. El Papa, que és el successor de Sant Pere, té sobretot la missió de confirmar els cristians, i especialment els catòlics, en la fe. Per això, a mi, llegint els llibres dels darrers papes, voldria dir que les paraules que més m'han impressionat han estat aquestes en les que crida a viure la fe, tant el Papa Francesc com els anteriors. De Joan Pau II, tinc present en el meu esperit aquelles paraules que ja en el llit de mort va dir als que tenien cura d'ell: deixeu-me anar a la casa del Pare. Darreres paraules dignes d'un papa eminentment missioner com fou Joan Pau II. De Benet XVI, en canvi, recordo molt aquelles paraules dites des de la finestra de la seva residència de Castel Gandolfo, el dia que s'acomiadava de la seva funció de papa, del seu ministeri de successor de Pere. Eren, podríem dir, les darreres paraules del seu pontificat. I què va dir? Això. Després d'aquest acte, seré només un pelegrí que està començant la darrera etapa del seu pelegrinatge en aquest món. Que em recorden aquelles altres paraules de la seva segona encíclica sobre l'esperança. La vida no acaba en el no-res, sinó que desemboca en un moment ple de felicitat, en un submergir-se en l'amor infinit, en la vida eterna, en la que el temps ja no existeix. Que tinguin un bon dia.
Ràdio Estel. Els drets de les nacions no són altra cosa que els drets humans considerats en aquest específic aspecte de la vida comunitària.
La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Els diumenges, dins del programa Tot Sardana, descobreix la 24a edició de la Sardana de l'any. Cada diumenge a les eliminatòries. Vota la teva preferida a www.lsda.cat o al contestador de la Federació Sardanista de Catalunya, 93 319 76 37. Viu la Sardana de l'any des del Tot Sardana amb Gerard Carrión. Cada diumenge a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Música. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Us presentem el concert que tancarà la 14a temporada de concerts a Barcelona. El proper 12 de maig, a les 7 del vespre, l'Orquestra de Cambra Mendelssohn interpretarà obres de Respighi, Farkas, Haydn, Dvorak i Brahms. Director artístic i solista, Peter Kovacs. Venda d'entrades a través de Ticketmaster, Teleentrada i taquilles de l'auditori. Més informació a www.concertsabarcelona.com. Ràdio Estel, col·laborador de Concerts a Barcelona. Ràdio Estel, sempre amb la cultura.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Feliu recita poemes patriòtics és el títol d'un llibre que acaba de sortir amb la veu d'aquesta coneguda artista catalana. Gerard Carrión, bon dia.
Molt bon dia, Ignasi. Doncs sí, precisament el mes passat va tenir lloc aquí molt a prop al districte de Sants aquesta presentació de llibre Poemes Patriòtics, una plaça plena de gom a gom. També hi va haver la geganta de la Núria Feliu, un públic doncs, que va rebre aquest suport i aquest escalf de la Núria i també al revés, va ser mutu.
Núria Feliu ha estat sempre coneguda com una cantant catalana de diversos gèneres, de música popular, també és actriu, filla i veïna del barri de Sants de Barcelona, per tant també veïna de Ràdio Estel. Avui ens acompanya aquí en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel per parlar-nos una mica dintre de les limitacions del temps sobre la seva trajectòria, on la cultura catalana, les sardanes, la literatura són molt presents també dins de la seva vida. Núria Feliu, bon dia, benvinguda.
Què tal, bon dia? Com està? Que m'has espantat, perquè amb tot el que dius i 5 minuts amb 50 anys dalt de l'escenari, t'asseguro que en 5 minuts...
Impossible.
Poc, impossible.
Bé, si són 7, no passa res. De tota manera, ja
ens entenem. Ai, que ets optimista!
Explicar la seva trajectòria duraria per hores.
No. Però, disculpa la broma, eh?
No,
però,
i tant, ja l'entenem. L'entenem.
És que és així. Vull dir, la gent ja ho sap. Sí.
Comencem per l'actualitat. Sí. Per què aquest llibre i què és el que vol transmetre
el llibre,
amb aquest poema?
El llibre aquest és perquè, sincerament, després vinc del llibre de les sardanes, amb un èxit, amb 7 edicions, fantàstic, i el llibre aquest d'aquests poemes patriòtics, perquè n'hi ha molts que no... A veure, la gent, molts els coneixen, però els hi és difícil, vull dir, tenir-los en un llibre. Per exemple, els 4 himnes que dic jo, d'aquí a Catalunya, prohibits, i que ara, doncs amb aquell llibre els trobarà la Santa Espina, el Cant del Poble, el Cant de la Senyera i els Segadors. Uh-huh. Aleshores, són poemes patriòtics, planers, i crec també que la gent sempre ha portat molt endintre, els catalans molt endintre, tot aquest sentit de pàtria i tots aquests poemes i tot el que es diu, aquest sentiment de... Bueno, jo crec que...
Molt bé. En alguns casos, sí. Poemes coneguts com a grans cançons, sí. Com el Cant del Poble mateix, no?
El
Cant de Glòria Catalana.
Home, i tant, el Cant del Poble, o recuperar les flors de maig pels cors de Claver, etcètera. O sigui, bueno, és un llibretet que és una col·lecció que he encetat a partir de les sardanes. Després d'aquest, un altre, vull dir, d'aquest estil. Música. Abans de cada poema hi ha música, cançons populars i després la poesia.
El llibre inclou un CD on també es pot escoltar la veu de l'autora.
No, és el CD, és on hi ha la música també.
Exactament. Per cert, on es pot trobar aquest llibre?
El llibre es pot trobar per online, es pot trobar a l'Actual Records. Actual Records, després es pot trobar a l'Abacus d'aquí d'Hostafrancs, es pot trobar Discos 100, es pot trobar al carrer Tallers, el Disco 79. A veure, són amics que han anat, s'han ofert a vendre el llibre perquè no tinc distribuïdor, vull dir, me l'he editat jo perquè val 10 euros, i aleshores... Però bueno, es troba.
És una selecció dels millors poemes que ens sentim molt identificats.
Molts, sí.
Són, a més, s'utilitza un llenguatge molt planer, molt proper.
Sí, exacte, i hi han poetes, vull dir, el Miquel Martí Pol, ara que es commemora els 100 anys de l'Espriu, també el Poble i jo, el Pere IV, en fi, no sé, n'hi han 21 o 22.
Suposo que un dels objectius és que serveixi, doncs, que sigui una eina útil per les generacions futures, sí, sí, joves, no?, que sigui un llibre de consulta.
I que gent que tinguin la lletra a mà, o sigui, la lletra a mà que la puguin llegir, escoltar i llegir, vaja, no s'ha fet gaire una cosa així, em fa molta il·lusió.
Avui ens acompanya Núria Feliu, molt il·lusionada amb aquest llibre. Núria Feliu recita poemes patriòtics, el recomanem, com diu ara el Gerard, amb cants de tota la vida, poemes catalans de tota la vida. Però avui volem parlar molt breument de la seva trajectòria i també de l'actualitat a Catalunya, molt marcada doncs, per la situació dificilíssima econòmicament i també per tot el procés sobiranista. Però anem per parts. De la seva llarga trajectòria de 50 anys a l'escenari, no sé, per anar a allò que més li agrada o allò que més li ha satisfet, es queda amb algun aspecte de la seva trajectòria, la música...
Em quedo amb que fa 50 anys que ho faig.
Aquesta és el millor resum.
El millor resum perquè vol dir que he tingut la gent... Entens? Perquè si no jo no hagués pogut continuar, si no hi hagués hagut una resposta per part de la gent. Si quan vens un disc, quan fas un disc es ven i quan fas un concert la gent ve, entens? Doncs això vol dir que la gent interessa, saps? O t'estima. Jo el que ja, a veure, formo part una miqueta, perdona que pugui semblar, però la gent et té com de família, ja són tants anys, m'he patejat el país, I no sols aquí, sinó el País Valencià, les illes, els casals catalans de tot el món. Vull dir, la gent ja els vas pel carrer, nena, tinc 71 anys, nena aquí... Vull dir, hi ha una cosa d'estimació molt, molt forta.
És bonic, això, perquè sí. Gent que l'ha vista...
A l'abast, saps? Allò sí. que mantingut a l'abast. Què vindries? Què faries? Què voldries? Jo, sí.
Recorda una mica, Ignasi, el president Pujol, també.
Sí, exactament. La popularitat del president Pujol és la d'un polític i la de Núria Feliu és la d'un artista.
Aquesta proximitat amb la gent, aquest contacte.
Una veïna.
L'artista de proximitat tenim. Sí, per cert que l'hem vista, Núria Feliu, moltes vegades en mítings o actes de Convergència. Sí, vostè no ha amagat mai les seves idees nacionalistes i la seva implicació amb el projecte de CiU.
A veure, de Convergència.
De Convergència, en aquest cas.
No, vull dir...
Queda aclarit.
No, a veure, jo des del 77 ja vaig anar al primer míting monumental que es va fer a l'any 77, perquè hi havia una relació amb el president Pujol i la Marta, perquè hi havia reunions a llocs d'aquells, m'entens?
Clandestins,
sí. Ara no és tan clandestí, però també és un moment difícil. Com veu el procés sobiranista, el dret a decidir, ara que s'ha celebrat fa poc una cimera?
Jo ho tinc claríssim, a veure, participo plenament amb l'Assemblea de Catalunya, vaig pels pobles, tant amb la Carme Forcadell com amb la Montserrat Carulla, etc. I l'entusiasme que trobo per part de la gent. No hi ha els convençuts, sinó que quan venen i escolten, hi ha la gent que diu, ai, vols dir, no sé, ai, que tinc una mica de... Vull dir, quan se'ls explica i no reben el bombardeig brutal de televisió, vull dir, quan se'ls explica... Veuen clar que això no hi ha marxa enrere. Si fem marxa enrere, desapareixem. Si està claríssim. I tota l'economia i tot funcionarà quan tinguem, vull dir, l'estat propi dintre d'Europa, no? Uh-huh. I fer les coses, jo crec que ho estan fent molt bé, les coses no deixar-nos emportar pels il·luminats, aquests de sortir al balcó i declarar automàticament ja l'independència. No, creant tot unes infraestructures. Uh-huh. Estem com fent l'estat a l'ombra.
S'està fent bé,
i s'està fent bé.
Per part dels
beníssim.
Polítics del govern
per
català.
Per part dels polítics que estan el president Mas, vull dir el Junqueras, i després al costat del Mas i el Junqueras, hi ha l'Assemblea de Catalunya, l'Òmnium Cultural, els ajuntaments per la independència, vull dir que hi ha tota la societat civil que està dient aquí no val a badar.
Una part important de la societat civil, en tot cas.
Una part importantíssima, importantíssima.
Avui agraïm molt la presència de Núria Feliu en el programa El Primer Cafè de Ràdio Estel. Gerard, tornem a recomanar aquest llibre que ens ha presentat avui la nostra estimada artista.
I tant, i els poemes patriòtics, com el llibre que hi ha a les sardanes més populars, que es va fer motiu del centenari del naixement del mestre Enric Morera, que vas fer presentacions arreu de Catalunya,
motiu
de la Santa Espina, el mestre Enric Morera.
Sí.
D'aquest llibre, on els propers llocs on es farà el recital?
Sí, hi ha... Pels pobles,
poemes patriòtics.
Sí. Mira, aquí a Barcelona ja tinc dos o tres llocs, ja. Després, ara... De tota manera, m'agafes... No
el Facebook,
la gent.
Si no et segueixin pel Facebook.
Però sí, el Facebook, ho dic tot. El Facebook, Núria Feliu, fas de Núria Feliu, és un Facebook que allà ho
i té
ho
la web nuriafeliu.cat, pels qui vulguin entrar, la web també, personal, www.nuriafeliu.cat. Sí.
Però
Facebook,
vaja...
O a la web.
Pels pobles a tots.
Ens explicaves, me'n recordo l'any passat, el Tot Sardana, que ens es venia a visitar, que si hi ha algun poble que està interessat
a
recitar...
Sí, si volen jo hi vaig perquè no cobro.
Doncs molt
això bé. Em sembla que és important dir-ho,
la proximitat
no?
de Núria Feliu avui es
no
es
cobro,
nota.
Sí que si voleu ja ho sabeu.
Moltes gràcies, Núria Feliu. Gràcies, Gerard, per la teva gestió per tenir avui aquí Núria Feliu.
A vosaltres.
Bon dia. Gràcies, Núria Feliu.
A
fins
tu,
una altra. Una abraçada. Adéu.
Gràcies.
I gràcies a la col·laboració del Gerard Carrión podem dir-vos també que Núria Feliu participarà aquest dissabte a partir de les 9 del matí, entre 9 i 10, en el programa Sons de la Terra, una entrevista en profunditat amb més dades en primícia sobre aquest llibre i sobre la interpretació musical que l'artista catalana fa d'aquests poemes patriòtics.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles.
Com per exemple el detergent per rentavaixell a Finish Quantum, o tot en un, t'emportes 3 envasos i en pagues 2. La unitat et surt a només 7,99 euros.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, preu i part millor.
Preu vàlid a la península.
El Primer Cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Ens trobem en aquests moments a l'equador de l'any de la fe, un any que començava l'11 d'octubre passat i que s'acabarà, si Déu vol, el 24 de novembre vinent, coincidint amb la festa de Crist Rei que tanca l'any litúrgic. Està en marxa, entre moltes iniciatives dins l'Església i l'espiritualitat cristiana, una proposta que pretén, com a gran objectiu, aconseguir que es resin 10 milions de rosaris a tot el món durant aquest any de la fe. És la campanya del Rosari que avui volem comentar amb la seva impulsora a Catalunya, que és la germana Carmen Frauca, de la Unió Lumen Dei a Barcelona. És aquí en directe a l'estudi de Ràdio Estel. Germana Carmen Frauca, bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, però jo no sé si sóc la impulsora, eh? Els impulsors són tots els missioners.
Òbviament.
I a més, sap una cosa, Ignasi, jo penso que molt més de 10 milions de rosaris s'estan pregant. Jo estic molt contenta quan parlo amb alguna persona i a vegades al carrer mateix. Saludes a una persona sense conèixer-la i tu vols participar i veus que la persona ja està resant el rosari i et portes unes sorpreses meravelloses.
Recordem que el rosari, aquesta pregària del poble tan estesa amb els 20 misteris que té actualment en total, les quatre parts que es poden resar alternadament en els dies de la setmana, combinades, o bé totes en un mateix dia.
Com feia Joan Pau II.
Exacte, i com ens diu també el papa Francesc que fa als matins, que resa entre les 4 i les 6 del matí cada dia els 20 misteris. Ho ha dit ell,
sí,
que
sí.
Es lleva molt d'hora.
No,
per tant, doncs, una informació per vosaltres. Preciosa. Molt interessant. No sé si es pot comptabilitzar en aquests 10 milions de rosaris, segur que sí, els del papa Francesc. I també ho hem de dir, sí. Calculant els oients que escolten cada dia entre les 7 i 2 quarts de 8 del matí, el Rosari a Ràdio Estel, també els anirem comptant. Però en qualsevol cas, comencem, Carmen Frauca, amb la pregunta del milió. D'aquests 10 milions de rosaris, quants heu pogut comptabilitzar fins ara?
La boníssima notícia, que semblava increïble, no? Al principi, quan la nostra superiora ens va proposar aquest repte, pensàvem tots que era una cosa impossible, però no. Ja portem més de 7 milions de rosaris oferits, és a dir, que moltes persones, per exemple, truquem a comunitats religioses i l'expliquem i ens diuen, molt bé, nosaltres som 10 i com que resem 2 misteris cada dia, llavors ja podem comptar i multipliquem per els dies de l'any. I llavors això fa grans quantitats i a més a molts països, és a dir, som missioners a Perú, Argentina, Xile, Puerto Rico, etcètera, i a Mèxic, i la gent va resant.
Doncs fins a arribar a aquests 10 milions de rosaris comptabilitzats, hi ha la possibilitat que els qui ens escolten, si tenen el costum de resar el rosari, sigui cada dia o sigui setmanalment o amb la periodicitat que sigui, comuniquin que estan resant aquests rosaris en un missatge a l'adreça electrònica secretaria@cruzadamariana.org. Repetim l'adreça, secretaria@cruzadamariana.org. Enviant el missatge aquí es pot dir, no? Hem resat tants rosaris...
Sí. Exactament, o a la meva família som 4 i com que el resem cada dia podem comptar amb els 4 de cada dia, o bé som un grup de 10 persones, podem comptar amb el nostre rosari quotidià, o bé una quantitat. Jo ofereixo 20 rosaris per aquest any de la fe, no?
Doncs que s'animi la gent que resa el rosari a comunicar aquesta iniciativa, campanya del rosari en l'any de la fe, la quantitat de pregàries del Sant Rosari que han fet. Jesús, augmenta'ns la nostra fe, amb aquest lema que forma part també de l'any de la fe, es diu en l'himne de l'any de la fe, no? Que adauge nobis fidem en llatí, no? Avui volem parlar de les vostres propostes per viure aquest any de la fe. Són moltes les activitats que des de Lumen Dei voleu impulsar per l'any de la fe. Quines són?
Miri, exactament, bueno, són una banda, però l'estudi bíblic, per exemple, els dissabtes a la tarda,
A dos quarts de cinc, no es preocupi.
Mai he sabut explicar les hores en català, és una cosa que...
A les 4:30 de la tarda, a dos quarts de cinc, no pateixi.
Llavors fem l'estudi bíblic del Evangeli del diumenge següent, sí? Després fem una activitat que a mi m'encanta, que és una catequesi d'adults, de joves i d'adults. El fem el dissabtes a la tarda, el faig jo mateixa amb l'ajuda de Déu. I és fantàstic perquè anem estudiant el catecisme, els temes més interessants. Per exemple, Ignasi, ara estem estudiant el 8è manament. És a dir, no diràs mentides, és molt més ric que el que sembla en un principi. És a dir, viure en la veritat. Com utilitzem la nostra llengua, no? per parlar de Jesús. O sigui, és molt interessant.
Mm-hmm. També l'Eucaristia, velles de pregària, recessos dels segons diumenges i bé, amb aquesta campanya del Rosari, entre altres iniciatives dins l'apostolat de la campanya mariana, que té la web www.cruzadamariana.org. Allà també es pot trobar més informació sobre aquesta campanya del Rosari. I també sí. Accions socials, no?
Exactament. Del voluntariat volíem, si us sembla bé, parlar en una altra ocasió, perquè es fa una tasca bonica amb l'associació casa solidària, tot això, preparem menjars, no, per la gent del carrer, però això, si li sembla bé, podem parlar-ne un altre dia.
En parlem, i tant que sí, perquè aquesta acció la feu aquí, a Barcelona.
A Barcelona, sí, ja en parlarem.
A banda de les missions que tenen vostès al Perú i a altres països.
Exacte, però també descobrim que ara mateix a Espanya, als nostres carrers, hi ha molta gent que passa necessitat, ja ho sabem tots, no? Llavors, proposem també als que ens escolten que puguin participar en aquest voluntariat. Però ja dic, si li sembla bé, Ignasi, és que m'agradaria parlar una mica d'una de les activitats que no hem anomenat ara, però em sembla que és l'arrel de tot.
Els exercicis espirituals.
Exactament, els exercicis espirituals del seu patró, Sant Ignasi de Loyola. Estem a Catalunya, hem visitat molts de nosaltres la cova de Manresa de Sant Ignasi, que és meravellosa. O sigui, no només l'església, que ja és preciosa, però a més la cova de Sant Ignasi seria un lloc de peregrinatge en aquest estiu preciós per qualsevol barceloní, no? O qualsevol persona que vulgui enriquir-s'hi espiritualment. I sense anar tan lluny, al centre de Barcelona, aquí al carrer Xuclà 19, a casa nostra, dels missioners de Lumen Dei, podeu fer aquesta mateixa experiència que va fer Sant Ignasi fa uns segles, que era un encontre amb Déu. O sigui, en el silenci, en la reflexió, perquè deia, he portat uns textos, vostè haurà llegit el llibre Llum del món, del papa Benet XVI.
Sí.
Fantàstic. I diu unes coses que té molt a veure amb aquesta experiència dels exercicis. Diu ell, vivim, és una mica fort, però diu, vivim en la falsetat. Vivim orientats vers les apariències. Tots sabem que caldria més reflexió, reconèixer de nou el que realment és possible canviar al món i a la nostra vida, però és indispensable un examen de consciència a nivell global i a nivell personal. Llavors, els exercicis és una mena de reflexió molt profunda. Si vostè l'ha provat alguna vegada...
Els exercicis espirituals amb el mètode ignasià, sí, alguna vegada, sí.
És fantàstic, és a dir...
No el més sencer, però sí, en períodes curts.
Nosaltres el fem, miri, el fem de cap de setmana, per exemple, els propers són el 18-19 de maig, s'entra el divendres a la tarda, a les 8 de la tarda, i surt el diumenge a les 7. És a dir, són dos dies complets, no?, de divendres a la nit, diguem, fins al diumenge a la tarda. En silenci... I la gent surt transformada. No, o sigui, només de passar dos dies amb Jesús, amb la seva presència eucarística, escoltant també un missioner que els parla de Jesús, és fantàstic.
Doncs la recomanació, els exercicis espirituals inspirats en el mètode de Sant Ignasi de Loyola, en internat i silenci, dos dies intensos per aprofundir en la fe i sortir dels nostres dubtes, és el que proposen des del Centre d'Espiritualitat Catòlica Lumen Dei, de Santa Maria Mare de Déu, que ja fa 25 anys que ofereixen aquests exercicis al carrer Xuclà 19 de Barcelona, molt a prop de la plaça de Catalunya, amb el telèfon que podem donar, si li sembla, germana Carmen.
Sí, i tant, perquè és la més simple manera d'informar-se i de... 93-301-31-94, repeteixo, 93-301-31-94.
També hi ha la web www.lumendei.org. Doncs, com que ha dit, hi ha algunes dates, 18 i 19 de maig són els propers, coincidint amb la Pentecosta, oi, en aquest cas, 15-16 de juny, 20-21 de juliol i de l'1 al 8 d'agost, en un format més llarg, en aquest
Exacte.
Cas. Moltes gràcies, germana Carmen Frauca. Reprenem el tema principal que ens ocupava avui, que és aquesta campanya del Rosari. A l'equador de l'any de la fe es porten ja 7 milions dels 10 milions de rosaris que es volen assolir i potser superar, no? Si Déu vol, d'aquí al 24.
I comptem amb tots vosaltres, ja sabeu. A quina hora es resa el Rosari?
A les 7 del matí. Doncs escolteu, a les 7 i 5 aproximadament comença el... A les 7 en punt, em comenta el Toni, perquè a vegades havia començat a les 5. Comença a les 7 en punt cada dia.
A Ràdio Estel.
A Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Comparteixen amb nosaltres.
Doncs sumeu-vos al Rosari si voleu i també comuniqueu a secretaria@cruzadamariana.org aquesta pregària del Rosari, doncs totes les vegades que l'hàgiu fet o de moment podeu dir unes quantes, si d'aquí a final d'any no sabeu quantes seran,
Exacte.
Doncs les que siguin podeu comunicar-ho en diferents etapes.
Sí,
oi?
O vindre a casa nostra i dir hem fet una capsa gran on cadascú pot posar ahir els rosaris que ha resat.
Doncs l'important és, evidentment, aquí la pregària, l'espiritualitat, no tant la quantitat, però bé,
no,
quan més rosaris millor,
la unió.
Exacte. Gràcies, germana Carmen Frauca, de la Unió Lumen Dei. Mireia, i salutacions a tot el vostre carisma i tota la feina que feu. Bon dia i fins una altra.
Bon dia.
Adéu-siau. I després d'aquesta pausa, Art i Patrimoni amb Història, amb Josep Maria Martí Bonet, que a partir d'aquesta setmana, com podeu notar, amics oients, passa novament els dimarts.
Ràdio Estel. RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, privats de llibertat. Els centres d'internament d'estrangers vulneren aquest dret fonamental. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Així era la vida d'en Xavi en l'instant en què li van diagnosticar el càncer. Fins que va arribar en Carles, voluntari, la Maria i els seus bombons, la Joana, psicòloga, la Sara i en Pau, investigadors. Gràcies a la teva aportació fa 60 anys que ajudem a refer moltes vides. ASC Catalunya contra el càncer. 8 de maig, col·labora-hi. Truca al 900-100-301.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta.
Són 6 minuts de 2:15. Ja comencem l'espai, la secció d'Història, Art i Patrimoni que compartim amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Avui volem parlar dels 5 patronatges que celebrem entre els mesos d'abril i maig, patronatges molt importants per a Catalunya, que són Sant Jordi, patró de Catalunya, la Mare de Déu de Montserrat, patrona de les diòcesis catalanes, la Mare de Déu de la Mercè, que és la patrona de l'Arquebisbat de Barcelona, Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat de Barcelona i de la catedral, i també un patronatge important, directament ens arriba del Senyor, que és la Santa Creu, és la patrona de la catedral. Doctor Martí Bonet, bon dia i benvingut.
Bon dia.
Benvingut novament als dimarts. I ho hem anunciat als oients que des d'ara i fins a final de temporada, si Déu vol, aquest any doncs, tornem a compartir amb vostè i amb els oients aquest espai d'Història, Art i Patrimoni els dimarts.
Doncs, molt de gust vindre aquí.
Moltes gràcies per la seva flexibilitat i puntualitat. Com
si no
sempre.
Hi ha un problema del metro...
Evidentment.
Com encara, a vegades
o algun viatge que vostè ocasionalment pugui tenir, que evidentment ho entenem perfectament. Doncs bé, què podem dir d'aquests patrons?
Bé, fixeu-vos que el patronatge significa un ajut, demanes un ajut amb una persona concreta, que és un sant, una santa o la Mare de Déu, perquè t'ajudi. També tenim el patronatge, podríem dir, dels àngels custodis, que segur que cada un de nosaltres té un àngel bo, que sempre doncs, l'anima a que tiri endavant. En tot i això, aquests patronatges que existeixen a casa nostra són molt específics i s'adapten totalment. Com un pacte, és com una espècie de pacte que existeix entre la persona que demana l'auxili i el sant o la santa o la Mare de Déu que et concedeix aquest patrocini. I això és una cosa molt interessant perquè, fixeu-vos, tots nosaltres tenim. Quan naixem, de seguida ens posen un patró a fi efecte de que doncs, ell doncs, et vagi conduint doncs, en la vida concretament. I, per tant, doncs, cada un es diu el seu nom corresponent i tenim una certa devoció amb aquests noms. Per exemple, jo tinc el nom de Josep Maria, Sant Josep, i la Mare de Déu, en tinc dos, mira, es veu que necessitava més ajut, me'n van posar dos.
A més, quins dos, Són dos noms centrals en el cristianisme.
També passa el mateix, passa, per exemple, amb les catedrals, amb els temples, se'ls hi posa sempre una advocació, o sigui, un patronatge, perquè doncs, aquell sant o aquella santa, o que la Mare de Déu, doncs, sigui realment la que vagi portant tots els fidels, per exemple, en un temple, doncs, amb unes característiques especials. El patronatge doncs, és molt important per la vida del cristià. I per això, des de sempre, ha existit aquesta, podríem dir, aquest pacte que existeix entre el patrocinat i el patró. Uh-huh. I concretament, per exemple, doncs hi ha Sant Jordi, que és el 23 d'abril, que sabem que des del 1456 és un any bastant fàcil de recordar. És un 1, un 4, un 5 i un 6.
Això mateix, un 4, 5, 6.
I aquest va ser declarat, doncs, per les Corts de casa nostra, de Catalunya i Aragó, va ser declarat, doncs, patró de Catalunya. I també després l'Església ho ha acceptat com a tal. La Mare de Montserrat va ser doncs, declarada per un papa, Lleó XIII, el va declarar patrona principal de les diòcesis catalanes. La Mare de Montserrat és la patrona principal de les diòcesis catalanes. I durant el mil·lenari que fa, del trobament de la Mare de Déu, sabeu vosaltres que hi ha aquella tradició tan bonica de que la Mare de Déu la van trobar en la cova que tots coneixem de Montserrat.
Sí, la Santa Cova.
Doncs això deien que feia 1000 anys, en el 1881, i va ser coronada pel bisbe Urquinaona. Després també la Mare de Déu de la Mercè. La Mare de Déu de la Mercè va ser també declarada patrona del bisbat de Barcelona i ara ho és posteriorment de l'arcabisbat de Barcelona, o sigui, de les tres diòcesis que formen l'arcabisbat de la província de Barcelona, que en diem, va ser declarat per Pius IX l'any 1868. Després, Santa Eulàlia ha sigut sempre la patrona, podríem dir, de la ciutat de Barcelona, però a la vegada doncs, també de la catedral, per suposat. Sabeu vosaltres que l'any 878 doncs, va ser trobada les seves relíquies Santa Maria del Mar i va ser traslladada, les seves relíquies van ser traslladades concretament a la catedral. I allà a la catedral doncs, la venerem com a autèntica patrona nostra i és molt estimada. Hi ha moltes tradicions al voltant d'ella que són, doncs, podríem dir, la història de casa nostra en poesia. La poesia de la història són les tradicions aquestes que tenim de Santa Eulàlia que tant estimem. Però, a més, també abans de Santa Eulàlia, inclús, la nostra catedral tenia com a patrona doncs, el misteri de la creu, o sigui, la Santa Creu. Uh-huh. La Santa Creu doncs, és molt important perquè això ho celebrem precisament el dia 3 de maig.
Divendres passat ho celebràvem, sí.
Divendres passat, però ho celebràvem d'una manera molt especial perquè, degut als canvis que hi ha hagut de sants, de santoral o el que sigui, s'ha traslladat al mes de setembre. I nosaltres doncs, vam demanar, o sigui, tots els canonges i tots el bisbe de Barcelona va demanar a la Santa Seu de que es tornés en el dia que se celebrava sempre Santa Creu, que és el 3 de maig. I per això nosaltres ho celebrem també el 3 de maig. Bé, doncs aquests 5, podríem, patronatges, que els repeteixo, que són concretament doncs, el Sant Jordi, Mare de Montserrat, la Mercè, Santa Eulàlia i Santa Creu, indiquen uns valors que nosaltres ens hem de seguir, podríem dir, o unes virtuts que hem de principalment cultivar. Per exemple, Sant Jordi. Evidentment que Sant Jordi és el cavaller, per nosaltres, és defensar els valors essencials. Cal lluitar contra el mal. Per això veiem el drac.
La imatge del drac, derrotat per Sant Jordi.
És un esperonar-nos mútuament, perquè igual com Sant Jordi, nosaltres també hem de lluitar per vèncer el mal. Que vèncer el mal no solament és el mal moral, sinó també és el mal físic. Per tant, doncs, lluitar contra les enfermedades i ser molt valents amb això. Després, la Mare de Montserrat. La Mare de Montserrat és molt bonica, és l'espiritualitat interna, doncs, l'espiritualitat que en diem de la muntanya, que és serenor, que és reflexió, que és tot allò que fa que nosaltres tinguem una espiritualitat profunda. La Mare de Déu de Montserrat representa això, l'espiritualitat que en diem de la muntanya. La Mercè, en canvi, és la patrona, podríem dir, de l'obertura, de l'evangelització, de la redenció dels cautius, del sortir. Els mercedaris van per arreu del món a buscar doncs, gent que està encadenada per donar-los la llibertat, que és molt bonic això també, l'obertura que hem de tenir nosaltres, concretament els barcelonins, de que estem de cara doncs, al Mare Nostrum, i per tant allò indica que hem d'evangelitzar arreu del món a través d'aquest gran ideal que és trencar qualsevol cadena, ja sigui del pecat, ja sigui inclús física, de falta de llibertat. I Santa Eulàlia, evidentment, és una santa molt estimada. A més de que és una nena simpàtica, de 13 anys, que segons diem, i que va tenir molts martiris. La tradició diu que són 13 martiris, també. Doncs bé, la Santa Eulàlia ens indica que hem també de lluitar contra totes aquelles coses que són contràries al nom de Déu, de Nostre Senyor i de la Mare de Déu. Santa Eulàlia, per tant, a nosaltres és molt, molt estimada perquè la tenim en el lloc més cèntric de la nostra catedral i que més estimem. I, per últim, la Santa Creu. Sobre de la tomba de Santa Eulàlia que tenim a la catedral hi ha una creu magnífica que representa doncs, també un patronatge, el patronatge de la creu. Tot ho hem de fer, sempre es diu, en nom de la Santa Creu, perquè la creu és la salvació del món. Mireu quines coses més maques. O sigui, en definitiva, si no estem ben protegits és perquè no ho volem. Perquè realment tenir aquests sants com Sant Jordi, Mare de Montserrat, la Mare de la Mercè, Santa Eulàlia, Santa Creu, home, podem anar molt lluny, amb això.
I tant,
i tant. I per tant, aquests patronatges són molt bonics i a la vegada també són molt delicats i indiquen la manera com hem de ser. O sigui, un patró, doncs, s'adapta a la gent. O més ben dit, la gent intenta adaptar-se amb el patró. I, per tant, doncs, el temperament típic català i de Barcelona és un temperament de reflexió, perquè té la Mare de la Mercè, té la Mare de Montserrat, de Serenó, de Pregària, però a la vegada també té com a patró la Mercè i, per tant, hem d'expandir, podríem dir, el nostre evangeli arreu del món.
Per tant, no és gratuït que un país, una ciutat, una zona del món tingui aquest patró o aquell altre. La tradició dels patronatges, evidentment, en el cristianisme és molt gran. I
com és molt important, igual com també nosaltres. Vull dir, nosaltres, quan preguntem als nostres pares i per què em veu posar aquest nom? O perquè la tieta, o perquè l'avi, o bé perquè tal cosa, i per tant, doncs, és per recordar la bona memòria i perquè, doncs, ens ajudi. Bueno, jo, em sembla que és lo normal, doncs, també passa en les petites comunitats o les grans comunitats que tenen sempre un patró. I això ho hem d'estimar. De tal manera, per exemple, doncs, el patronatge que ens pot donar doncs, la mateixa, doncs, els àngels custodis, també ens hem d'encomanar, com feien quan érem petits, home, que és molt bonic això, encomanar-se amb l'àngel custodi i encomanar-se amb aquests sants i tenir molta devoció amb aquests sants. Sant Jordi, Mare de Montserrat, la Mercè, Santa Eulàlia, Santa Creu, això cada casa de casa nostra, ho hauria de tenir, o almenys una imatge de cada un d'aquests patrons.
Són subalterns, per dir-ho així, de Nostre Senyor. Ens ajuden.
Nostre Senyor és Nostre Senyor, i els altres estan...
No, però ho dic perquè també és molt personal, no?, la devoció als sants o a les advocacions de la Mare de Déu. No tothom ho té en la mateixa intensitat.
Jo crec que és bo, vull dir, és una cosa bona, i precisament ens distingeix una miqueta, inclús dels protestants. Els protestants, tota la cosa, podríem dir, de relíquies i de veneracions de sants es consideren que no és adequat. Bueno, mira, cadascú pensa com vulgui mentre s'estimi el Nostre Senyor i endavant, vull dir. Però, de fet, a nosaltres ens va molt bé. I a més, també, inclús va molt bé inclús a l'art. Imagineu-vos el que és, el que representa de que no hi hagi, podríem dir, aquesta devoció i aquesta veneració als sants. A les nostres esglésies quedarien molt esmortuïdes. I així es veu, per exemple, quan vas a catedrals, per exemple, doncs, protestants, veus que li falta quelcom especial que nosaltres tenim. Per exemple, a Barcelona, és curiós perquè l'altre dia ho vam estar comptant, els sants que hi ha, les imatges que hi ha doncs, a dintre de la catedral de Barcelona. Sabeu quantes n'hi ha? N'hi ha 143.
Déu-n'hi-do. En canvi, és curiós, doctor Martí Bonet, que a la Basílica de la Sagrada Família no hi ha imatges. Gaudí va preferir que els retaules i les imatges estiguessin cap enfora. I en canvi sí que hi ha Sant Jordi, a part de Nostre Senyor i la Mare de Déu. Sant Jordi és l'únic.
Això ha sigut
un afegit.
La idea de Gaudí era precisament posar els sants a fora.
A fora.
Que estiguessin a fora i que es guanyessin la vida, podríem dir. O sigui, que siguessin... Que hi vingués molta gent que demanés doncs, favors amb ells. I,
aneu per tot el món i prediqueu, no?
Sí, sí. De fet, és genial el nostre Gaudí, perquè vol que realment doncs, l'Església doncs, estigui de cara a la gent, o sigui, en el carrer. I això és molt bonic. I, per tant, doncs, és una cosa genial del nostre Gaudí, que posa els sants a fora. I a dintre, home, si hi ha la Sagrada Família, hi ha d'haver-hi la Sagrada Família, és evident. I, a més, però, està posada, molt ben posada, perquè hi ha Nostre Senyor al mig, Crucifixió, i després hi ha doncs, les dues imatges de la Mare de Déu i després de Sant Josep. I després també, al final, esclar, home, s'ha tingut de transigir, això també jo ho entenc. Vull dir que posar, sí. Encara que s'ha posat en un cantó una miqueta, doncs, no dic tan important com està a l'altar, sinó posar-ho doncs, a la mateixa porta, podríem dir, Sant Jordi. Tot i això, vull dir, bueno, és una cosa bonica que es pot explicar, i volguem dir, la gran estimació que tenim a Sant Jordi.
Avui amb el delegat de Patrimoni de l'Arquebisbat de Barcelona i canonge de la catedral, Josep Maria Martí Bonet, estem comentant moltes coses sobre els patronatges de Sant Jordi, la Mare de Déu de Montserrat, la Mercè, Santa Eulàlia i la Santa Creu, patrons en uns casos de Barcelona, en altres de Catalunya, i per tant ens quedem amb la paraula patró, però no entesa com a patró en el sentit de propietat, d'amo, exacte, sinó que és un patró de patrocini,
patrocini
de patronatge patrocini.
Ajuda i que ajuda. Està al costat de com un company, etc, etc. No.
Distribuïdor de gràcies especials i...
Sí, no, ells no, són a través d'ells que Nostre Senyor doncs concedeix aquestes gràcies, és clar, Nostre Senyor li agrada molt de que nosaltres anem doncs demanant també auxili a través de no són amb ells que els que és Déu el que dona.
Ho entenem,
el patrocini aquest.
Són intercessors i, per tant, models de vida que nosaltres podem assumir. D'altra banda, doctor Martí Bonet, a banda que vulgui comentar alguna cosa més, m'agradaria referir-me a una cosa que es fa el 3 de maig, que és la benedicció del terme. Es va fer des de dalt de la catedral,
sí.
Oi? Divendres passat.
Sí, precisament d'aquest patronatge que de la Santa Creu, ja des de temps immemorial, doncs, ens fan pujar, si no tots els canonges, alguns canonges, pugem a dalt de tot, els campanars, els terrats, i allà doncs, ens dediquem doncs, a beneir el terme, que en diem, que és una cosa molt típica del 3 de maig. 3 de maig, com és el dia de la Santa Creu, pugem a dalt amb la vera creu, l'autèntica creu que tenim, doncs, un petit fragment, i des dels campanars i des dels terrats, doncs, venim al nord, al sud, a l'est i a l'oest de tot Barcelona. I és molt bonic. L'any passat, per exemple, aquest any no he pogut venir, es veu, però l'any passat va venir inclús l'alcalde i altres persones d'aquestes, i es veu aquesta benedicció que es demana a tota la ciutat. Abans es pujava també, quan hi havia una tempesta, doncs pujaven els capellans, els sacerdots, amb els escolans, que tenien molta por, perquè amb tempestes i trons, etc.
L'alçada fa respecte, oi?
I allà doncs, també es resaven uns salms, i amb aigua beneita es lluitava contra les boires i els llampecs, etc, etc. I era el que en deien la comunició, podríem dir, de les tempestes i del mal temps. I això també es feia en els altars, en els terrats i concretament en les torres del campanar, i d'una manera especial hi havia moltes parròquies que tenien una torre especial per això, que en deien comunidor. Per exemple, si vosaltres pugeu al Montseny, hi ha una parròquia que en diem Santa... com diem això, del Montseny, Santa Creu del Montseny, en la que doncs, hi ha un comunidor molt bonic que agafa tot el Vallès, tota la part doncs, de sud, podríem dir, del Montseny. En la costa del Montseny, en diem. Costa del Montseny, una parròquia que en diem la Costa del Montseny. I això es tenia en totes les parròquies. O sigui, a més del campanar, que hi havia, fonamental, i després hi havia un altre campananet més petit, que era el comunidor, especialment en les parròquies, podríem dir, rurals, perquè era molt necessari que la gent pugés a dalt doncs a comunir doncs, les tempestes possibles i inclús doncs, treure doncs, les malàries, quan hi havia, per exemple, doncs, pestes i coses d'aquestes, doncs, pujaven a dalt i feien unes benediccions especials. Vull dir, això anava bé, de tal manera que si un pobre sacerdot no pujava i hi havia una tempesta i feia mal, se la carregava per tots els ajuts, eh? I, per tant, doncs, feia com una espècie de meteoròleg, de tal manera que pujaven sempre dalt el campanar i anaven contra, precisament, les tempestes. Això són tradicions que són boniques de seguir, perquè indiquen doncs, la gran confiança que es té doncs, en els patrons i concretament, en aquest cas, doncs, en Nostre Senyor, perquè dongui una bona collita, perquè dongui un bon... tot tipus de benedicció. Per tant, el dia 3 de maig, sapigueu que tot Barcelona queda benedida des de els terrats de la catedral.
I se celebra per tradició el 3 de maig, tot i que la festa el dia de la dedicació va ser un 18 de novembre i la festa de l'exaltació de la Santa Creu està traslladada al setembre, però a Barcelona hi ha aquest privilegi, aquest permís per celebrar-ho.
Perquè sempre s'ha fet el dia 3 de maig. I ens ho van concedir, sí, sí. I celebrem aquest dia amb aquesta, la benedicció del terme i altres coses. I així ens podríem anar mirant cada un d'aquests patronatges, que tenen unes expressions públiques, populars, simpàtiques, que val la pena de seguir sense fer-ne, doncs, podríem dir, una divinització. No, no, no.
Òbviament.
Les coses tal com siguin, simplement és una petició que es fa a Déu Nostre Senyor, que és bondadós, perquè ens concedeixi els favors que tant necessitem.
I en aquest mes de Maria, per acabar, reivindiquem els rumiatges que es fan, no? Les visites a santuaris de la Mare de Déu sota les diferents advocacions,
sí,
no?
Precisament, doncs... Estic escrivint uns quants articles Catalunya Cristiana que parlen precisament del pelegrinatge. O sigui, el pelegrinatge no solament és a Terra Santa, ni solament a Roma, o Sant Jaume de Compostela, o Tours, o etc., sinó que és també en els santuaris on hi ha la Mare de Déu. Això és molt típic també de casa nostra i molt típic de la nostra religiositat. O sigui, aquesta veneració i aquest pujar, per exemple, a Montserrat. Si vosaltres veiéssiu la gran quantitat de documents que els rectors i el bisbe demanen que pugin a Montserrat perquè demanin l'auxili, o bé perquè es confessin la gent a Montserrat, és una cosa molt curiosa, o bé perquè comencin doncs, l'itinerari que porta fins a Compostela, començaven des de Montserrat, un itinerari que portava fins a Compostela.
Tot té el significat.
Tot té el significat aquest de lo que és la nostra vida. La nostra vida no és altra cosa que un pelegrinatge vers la terra promesa, que és el cel.
També es pot pelegrinar un santuari a la mateixa ciutat, la Basílica de la Mercè, o molts
altres. I a la catedral.
O a la catedral,
sí, la catedral
també.
Es guanyen indulgències. Això un altre dia en parlarem, de les indulgències.
Perfecte.
Plenàries.
Doncs queda pactat per un altre dia. Gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet. Bon dia, fins dimarts vinent, si Déu vol.
Gràcies a vosaltres. I recordeu, Sant Jordi, la Mare de Montserrat, la Mare de la Mercè, Santa Eulàlia, Santa Creu. Però, escolta...
5 patrocinis excepcionals.
Segur que ens salvarem, eh?
Adéu-siau, que vagi bé.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Si et preocupen o ocupen els temes de parella, educació i família, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut Fert i la Fundació Maria Teresa Rodó. Presenta i dirigeix Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 8 del vespre i, si te'l perds, els dimecres a la mitjanit. Aquí, a Ràdio Estel.
A Hipercor sabem que els nostres clients ens exigeixen bons preus i les millors ofertes.
Per això ara tens un 3x2 en més de 1.000 articles.
Per exemple, tria 3 paelles o bateries per peces soltes Mahe Fessa de la sèrie Paula i paguen només dues. Pots combinar-les com vulguis.
Hipercor. Preu i part millor.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 2:15 del matí, el primer cafè de Ràdio Estel. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta al món.
Avui, durant el programa, hem parlat força de fet religiós, de dimensió pública de les creences i també de neutralitat de les administracions civils públiques des d'un esperit de col·laboració amb les confessions religioses. Hi ha una màxima que em sembla que tots podem tenir molt clara, més enllà dels nostres posicionaments socials, polítics o econòmics, i és que la societat, en realitat, no és laica, com es diu, sinó que és plural. A la societat hi ha persones no creients, hi ha persones catòliques, cristianes d'altres confessions, musulmanes, jueves, budistes, per citar-ne només alguns exemples. I aquesta pluralitat és la que ens fa a tots més rics, més humans i més tolerants. Gràcies, amics oients, un dia més per la vostra companyia. En el primer cafè de Ràdio Estel us hem acompanyat des de les 8 el Toni Huguet, el Gerard Campos, el Gerard Carrión, el David García, el Ferran Capdevila, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu bon dia.
Ràdio Estel.